El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto i aquest matí de dissabte volem començar parlant d'un tema com és el dels accidents de trànsit, sobretot, en aquest cas, en països de renda baixa, on s'incrementen entre els nens i les nenes. I atenció amb el que expliquem ara, perquè les xifres són realment altes. Cada dos minuts es produeix una mort evitable d'infants i joves per accidents de trànsit. Això ja ens crida l'atenció des d'un principi. Les lesions per accidents de trànsit suposen la primera causa de mort en nens, nenes i joves de 5 a 19 anys a escala global, amb més de 200.000 morts anuals. I això suposa, doncs, més de 600 morts diàries evitables, gairebé una cada dos minuts. Una problemàtica que té una especial incidència en els països d'ingressos baixos i mitjans, on es produeix el 97% d'aquestes morts per accidents de trànsit entre infants i adolescents. Per parlar del tema, tenim amb nosaltres a la Sílvia Sala, de l'equip d'Aliances d'UNICEF Espanya. Sílvia, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, en aquest cas parlem de xifres i de dades, no?, que ens deixen el cor una mica així encongit, perquè són preocupants. Què és el que passa aquí?
Totalment. Com deies, és una cosa molt sorprenent i que crec que potser no som prou conscients a dia d'avui que els accidents de trànsit són aquesta primera causa de mort entre nens, nenes i adolescents entre 5 i 19 anys arreu del món. I això es concentra en els països de renta baixa i mitjana. És a dir, hi ha molta tasca a fer, hem de tenir molta consciència social en aquests temes i des d'UNICEF ens estem mobilitzant per poder-li donar resposta.
Mm-hmm. Clar, en aquest cas, els accidents de trànsit tenen un fort impacte en la salut pública, no? Suposen també una càrrega econòmica, podem dir, per les famílies, no?, de les víctimes, i més si parlem d'accidents d'infants i joves, a part de l'afectació psicològica, no?, a nivell emocional, el que és que un nen, no?, o una nena o algun jove tingui un accident de trànsit. Com podem conscienciar sobre això?
Sí, des de l'UNICEF el que fem per conscienciar a la població, treballem sobretot, no?, en els països on es concreta i es concentra aquesta problemàtica. L'any passat ens vam concentrar en 19 països, com per exemple Brasil, la Índia, Cambodja, Paraguai, Filipines, Sud-àfrica. I com suposa aquest repte tan enorme, ja sabem que no ho podem fer sols. És a dir, necessitem de col·laborar amb els governs perquè ells estableixin les normatives de seguretat vial adequades per aquesta protecció en l'entorn vial. Treballem també amb les escoles perquè promoguin aquestes bones pràctiques de seguretat vial entre els més joves en aquest dia a dia i sobretot en aquestes rutes escolars que suposen la major part dels desplaçaments de nens i nenes i joves a tot el món. I també, sobretot, de la mà del sector privat per arribar més lluny, no només en termes de finançament, sinó també a nivell d'expertesa tècnica, no? Aquí també ressaltar el paper fonamental que tenim amb els nostres aliats, com per exemple la Fundació Abertis, que seria l'aliat més important que tenim a dia d'avui a UNICEF Espanya en matèria de seguretat vial. Portem des del 2017 treballant amb ells, a Filipines, a Jamaica, a Brasil, arribant a 267.000 nens i nenes i adolescents allà, i ens trobem amb històries que ens aclaparen el cor. És a dir, a Brasil hem pogut conèixer a la Lara o al Gustavo, que són joves de Ciudad de Tiradentes, de São Paulo, que ens expliquen les seves realitats, no? Són joves que estan 4 hores de desplaçament al dia anant a l'escola, anant als seus instituts o a centres de salut, i que es troben amb aquest impediment dia a dia, aquesta incertesa, aquesta inseguretat, i que són ells mateixos, no?, els que alcen la veu i es mobilitzen perquè els governs i els seus ajuntaments, doncs, promoguin pràctiques que es millorin de la seva seguretat.
Mm-hmm. Clar, aquí normalment quan parlem d'accidents de trànsit parlem d'imprudències, no?, per part dels conductors, distraccions, no?, amb els mòbils, per exemple, l'alcohol també en aquest cas, però allà, en aquests països, la cosa canvia, no?, i és més un fet de que no tenen accessibilitat, no?, que no tenen facilitats a l'hora de desplaçar-se. És un altre món completament diferent, però els accidents de trànsit passen tant en un lloc com a l'altre, no? Aquí la relació sí que s'apropa una mica, podem dir.
Totalment, totalment, la relació i els accidents i la seguretat vial és una problemàtica global. Sí que les dades, no?, ens informen d'aquesta molta major incidència als països de renta baixa i mitjana, perquè sí que ens imaginem, no?, aquí a Espanya potser tenim aquesta expertesa, aquestes millores i avanços que hem fet en els últims 20 anys en termes de seguretat vial, aquestes campanyes impressionants, no?, que veiem cada any a la televisió, i estem en un punt una mica més conscienciat potser amb una sèrie de mesures que ja s'han establert, però que cal encara dia a dia doncs millorar i segueixen sent una realitat al nostre país.
Exacte. També dieu que algunes de les mesures, com per exemple la reducció de la velocitat, suposen doncs aquesta disminució dels accidents, no?, i del 70% de les lesions mortals de vianants infantils. La velocitat també seria un fet perjudicial, no?
Sí, són mesures vitals que estem promovent tant en els entorns escolars, sobretot per poder doncs garantir aquesta seguretat. Sí que UNICEF, amb el focus que tenim en infància, movem i promovem molt aquestes iniciatives en les rutes escolars, en el que deia abans, no?, aquests principals camins que fan infants i joves en el dia a dia, uh-huh, i que ens ajuden a prevenir, no?, aquesta importància de prevenir des de la conscienciació de les persones que estan al volant, des de l'obligatorietat d'establir normatives que ens ajudin a respectar-les, i també des del conèixer, no?, els comportaments que podem tenir com a vianants i que els coneguin també els nens i joves. És per això que treballem també amb les escoles, perquè la seguretat vial sigui una de les assignatures i sigui dins del currículum escolar de les escoles doncs a països com, per exemple, la Índia, no? Uh-huh. D'aquesta forma, conscienciem a la societat, tant consciència a l'infant i al jove de com pot evitar certs riscos, conscienciar a la societat establint i obligues, no?, també a través de la normativa a seguir certes pràctiques que ens ajuden, i després com a través de les xarxes socials podem tenir aquesta arribada a centenars de milers de nois i noies quan a passar el missatge i tenir, no?, que aquesta problemàtica i aquestes bones pràctiques estiguin en l'imaginari de tots i totes.
Exacte. Doncs Sílvia Sala, de l'equip d'Aliances d'UNICEF Espanya, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per donar-nos aquestes xifres impactants, no?, però que calen per tal de millorar d'ara en endavant. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
I ara volem parlar d'una investigació que ha descobert que els elefants es criden entre ells per noms, com per exemple els humans. Per tant, tindrien una forma de llenguatge molt més complexa del que es pensava fins ara, i fins i tot podrien tenir una forma de pensament abstracte, un fet que fins ara es creia que era exclusiu dels humans. Sembla ser que ja no som únics i que, en aquest cas, els elefants es comuniquen de la mateixa manera que ho fem nosaltres. Sobre el tema volem parlar amb l'investigador de la Universitat de Barcelona, especialista en conducta animal, el Jordi Galbany. Jordi, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, ja no som els únics que ens cridem pels nostres noms. Sembla ser que els elefants també ho fan. Com ha estat això?
Sí, mira, aquí estem davant d'una investigació molt interessant, no? Perquè que els elefants es comunicaven ja era conegut i que tenien sons per diferents contextos, però aquí la gràcia d'aquest article, d'aquesta investigació, és que han vist que realment fan servir uns sons determinats per dirigir-se a certs individus. I, per tant, és una qüestió de que tots els elefants del grup fan servir el mateix so o un so molt similar quan es volen dirigir a un determinat membre del grup. I això seria l'equivalent a un nom, el nom que fan servir als humans, per exemple.
Mm-hmm. I com es va descobrir? Quin tipus d'investigació es va fer?
Aquí darrere ja heu de pensar que hi ha moltes hores d'estudi, per tant, penseu que hi ha gravacions d'aquests sons des dels anys 80, a finals dels 80, després durant els 90, durant els 2000, ja han fet gravacions en dues poblacions diferents d'elefants d'Àfrica. Segurament les primeres no mai haguessin pensat que faria aquesta recerca, però les han reaprofitat. I aquí hi ha una tasca molt, primer, de molt de treball de camp, després molta tasca informàtica, no?, de retallar aquests sons, escollir realment els fragments, doncs, que ells pensaven, doncs, que es referien a altres elefants, i després tasca informàtica, doncs, d'analitzar-ho, no?, també d'estadística. Aquí han aplicat eines d'intel·ligència artificial i per poder classificar aquests sons i veure si parelles d'elefants en concret feien servir sempre un respecte a l'altre el mateix so, i fent eines utilitzant eines de classificació, i hem vist que sí, que realment, doncs, estadísticament es pot demostrar, doncs, que aquests elefants, quan es refereixen a un altre elefant que està al seu costat, doncs fa servir sempre el mateix fragment de so.
Mm-hmm. Clar, fins ara sabíem, per exemple, de lloros, de dofins, que semblava ser que ho feien, però al final es tractava de... s'anomenaven per imitació. És un altre mètode completament diferent, no? I feien servir el so que l'altre individu de la seva espècie, doncs, produïa. En aquest cas, doncs, imitàvem, com deien, no? Però els elefants ho fan diferent, ho fan més aviat com nosaltres, no? I tenen com noms o llenguatges concrets i reaccionen a aquests sons. Al final, doncs, som iguals nosaltres que ells, no podem dir?
Sí, això és interessant perquè la imitació s'utilitza molt en la comunicació animal, i quan un animal fa servir un so determinat per cridar-lo amb ell, altres subjectes fan servir aquest so i l'imiten com per dirigir-se a ell, no? Això passa amb diverses espècies, com comentaves, en dofins, en lloros, en alguns ratpenats també, però clar, aquí estem parlant de que no estan fent servir cap so que l'altre animal produeixi, sinó que hi ha com un consens en el grup i tots els membres fan servir el mateix so per dirigir-se cap a un mateix subjecte. El que no està clar és com s'ha arribat a aquest extrem, és a dir, com s'han posat d'acord per crear aquest so, per dirigir-se a un, però sí que s'ha vist que, per exemple, els juvenils, els infantils, els elefants més joves, els hi costa més fer aquest so, per tant, sembla que l'estan aprenent, hi ha un aprenentatge d'aquest so, d'aquest nom, cap a un subjecte, i també el fet, doncs, que tots ho facin cap al mateix i que aquest en concret reaccioni vol dir, doncs, que realment, doncs, aquesta actitud cap a aquest nom, no?, i s'autoreconeix ell mateix amb aquest so, no? Perquè, i això passa amb molts elefants, creuant moltes dades de dos a dos, molts dels elefants reaccionen cap a aquests sons particulars, vingui de qui vingui, no? És indistint a qui faci aquest so.
És curiós i és superinteressant saber i poder conèixer, no?, aquestes coses. Per això també una de les coses fonamentals que té aquest tipus d'investigacions, aquest tipus de recerca, és no només la importància de conservar, no?, i cuidar els animals perquè no s'extingeixin i perquè continuïn al llarg de la història, sinó també pel valor que tenen d'aprenentatge, no?, científicament, no?, i el que podem aprendre a través de tots ells, no? Així que aquesta investigació és un exemple d'un avenç més que sabem gràcies a animals i, en aquest cas, doncs, als elefants.
Sí, sí, a veure, realment queda moltíssim per conèixer encara, eh? És a dir, tot el que són habilitats cognitives amb animals... Clar, primer, molts ens van centrar en els humans, evidentment, no? I el grup germà, o el grup en el qual pertanyem els humans, que són els primats, hi ha hagut històricament molts estudis d'habilitats cognitives. Encara queda molt per fer en primats, però sí que és cert que hi ha un interès creixent cap a altres grups animals, on estem veient quines són les seves capacitats cognitives, i estem veient que són molt més intel·ligents, si podem servir aquesta paraula, del que ens pensàvem, no? I diguem que el llenguatge és una de les branques o una de les disciplines de la cognició animal, perquè el llenguatge és... Si tu t'has de comunicar amb membres del teu grup o de la teva espècie, doncs no és el mateix fer-ho dirigint-te amb un nom que no fer-ho amb un nom. Tens una habilitat cognitiva molt més complexa. Però hi ha moltes altres vessants de la cognició animal, des de distingir quantitats o fer diferents estadístiques o saber comptar, per exemple, o saber cooperar. Hi ha un munt de disciplines avui en dia en cognició animal i estan en auge. Són estudis en part experimentals, en captivitat o en llibertat, i molts d'ells com aquest observacionals. Només observant també pots fer inferències de la seva complexitat de comportaments, i que això implica aquests cervells tan desenvolupats que aporten aquestes habilitats cognitives.
Mm-hmm. Serà qüestió de seguir estudiant-los, de seguir investigant per anar tenint respostes a tot això que ens preguntem. Jordi Galbany, investigador de la Universitat de Barcelona i especialista en conducta animal, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos com ha estat aquesta recerca i doncs per apropar-nos una miqueta més a aquest llenguatge animal que tantes sorpreses ens dona, com per exemple ara amb aquesta investigació dels elefants. Gràcies.
A vosaltres, bon dia.
I ara parlem de que ha tornat la Setmana de les Terrasses dels Hotels de Barcelona, amb la col·laboració de l'Ajuntament, que organitza novament la Setmana de les Terrasses, una acció que ja és recurrent i esperada per tal de poder donar el tret de sortida, diguem, a l'estiu. Enguany aquesta acció arriba a la seva 12a edició, i sobre el tema en volem parlar amb el director de comunicació del Gremi d'Hotels, el Manuel Baena. Manuel, molt bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Clar, són bones notícies, no?, de cara a quan comença l'estiu, saber que s'obren les terrasses dels hotels de Barcelona i tothom que vulgui, doncs, pot anar a visitar-les, no?
Pues per nosaltres és tota una alegria. A més, com bé deies, és la 12a edició d'aquesta Setmana de les Terrasses, i per nosaltres és tota una alegria poder compartir aquests espais, aquestes vistes i aquestes activitats amb els barcelonins, amb els nostres veïns.
Uh-huh. Aquesta nova edició podem dir que arriba en plena forma, no? Perquè hi participen molts hotels, també hi haurà moltíssimes activitats i són al final portes obertes, no? I gratuïtes a tots els ciutadans.
Mira, pues, tenim enguany 65 hotels que participen, i en total tenim més de 150 activitats de tota mena. Després ja us ho explicaré, però des de gastronòmiques, esportives, familiars, musicals, vinculades al tema de la salut i l'esport. I ja et dic, amb moltes ganes de compartir aquest espai, de tornar a recordar als barcelonins que les terrasses dels hotels, els hotels de Barcelona, estan oberts a ells, que els poden gaudir, i que millor manera, pues, això, no?, de donar també el tret de sortida a l'estiu.
Exacte. Perquè quines activitats hi ha, per exemple? Què és el que ens podem trobar?
Pues mira, com us deia, per exemple, a nivell gastronòmic, tenim molta cuina, i a més molt show cooking, per exemple, de cuina sostenible i d'aprofitament al Clarín. El show cooking del Nando Jubany i el David Romero al Majestic, aquest ja és una de les activitats també tradicionals, no? Un tas d'embotits del Pallars i l'Alt Urgell que tenim a l'Alexandra a Barcelona Hotel. El que us deia, també esportives i de benestar, activitats de ioga, matutines, amb vistes, o sigui, això és magnífic. Temes de música, tenim tributs a Tina Turner, tenim activitats de rumba, de tardeo, concert homenatge també a l'Amy Winehouse. A nivell familiar, les famílies també que vulguin venir amb la canalla, no?, que també és maco veure-les també com gaudeixen d'aquest espai. Doncs, per exemple, tenim un campionat d'escalèctric a l'H10 Urquinaona, plaça. Sí, aquesta és molt xula. I o màgia, no? Tenim molta màgia, jocs de taula, amb Gameria, al Barcelona Podium, i un taller de camiseta dels 60 també al Cert Hotel. Aquesta també pot ser molt entretinguda per la família. I després també, pues, és de pintura, de taleria, un bingo drag queen també al Negresco Princess. Al final, tot allò que té a veure amb la cultura i especialment amb el caràcter barceloní, doncs té cabuda a una terrassa.
I quins hotels són els que participen?
Ui, mira, són 65 hotels. Òbviament no els mandaré a tots, perquè segur, primer perquè segur que em deixaré algú i t'emprenyaré amb mi, no, però tota la informació dels hotels i també de les activitats, perquè el programa és molt ampli, aquelles persones que estiguin interessades les poden trobar tant els hotels com les activitats al nostre web, a més que hotels.cat, on tenim allà tot el... es poden descarregar el programa i a més també trobar informació concreta de cada una de les activitats, horaris, si estan destinades, doncs, això, a famílies, són de caràcter gastronòmic. A més que hotels.cat trobaran tota la informació.
Perfecte. I clar, això al cap i a la fi és, si vas passejant per Barcelona pots pujar a qualsevol terrassa d'hotel a prendre't alguna cosa, no? A veure un espectacle que feu o a provar, en aquest cas, la cuina i la gastronomia que tingui aquell hotel. Al final és com anar a un restaurant més, no? I gaudir, en aquest cas, del temps i d'estar en una terrassa d'hotel, no?, amb les vistes de Barcelona que tenen la majoria d'elles.
Totalment. Al final, el que volem demostrar, com deia al principi, és que els hotels estan oberts a la ciutat, als barcelonins. Sempre explico, és una curiositat, hi ha un lloc, al final, però que es fa automàtic, que és quan puges a una terrassa d'un hotel, el primer que fa tothom és intentar ubicar-te, no? És intentar localitzar aquells elements que veus des de les alçades que et permeten dir, ostres, doncs mira, allò és la catedral, allà està el Tibidabo, no? Llavors estic mirant cap al Born o cap a Sant Martí, i com a més tenim terrasses i hotels repartits per tota Barcelona, doncs pots descobrir punts de vista de la ciutat des de diferents punts.
Exacte.
I això també és molt, molt curiós. I una manera també, una altra manera de conèixer també la nostra ciutat.
Exacte, totalment. Sí, sí, al final és conèixer la nostra ciutat, ubicar-nos, no?, quan estem allà. I això és la 12a edició, no?, que es fa ja, que se celebra ja aquest any. Quines novetats trobem respecte als anteriors anys, a part de les activitats que ens has explicat?
Pues, novetats, ja us dic, sobretot pensant en la canalla, aquest campionat escalèstric és el primer cop que el celebrem. Tenim activitats noves de màgia, també, que se celebren. I tenim també cursos de fotografia des de les alçades, que aquestes també són molt atractives perquè, bueno, és de les accions més recurrents que fem tots quan pugem allà. Llavors tenim dues terrasses on podrem fer cursos de fotografia. Tindrem experts, gent experta en fotografia que ens ensenyarà a fer fotografia tant amb càmera com amb càmera de mòbil. Uh-huh. I ens ensenyaran això. I com deies, és una acció que a la 12a edició, que arriba en plena forma i que al final no s'atura només en la setmana de les terrasses, el fet de les terrasses, o sigui, les terrasses resten obertes ja durant l'estiu i moltes també ja durant bona part de l'any. I també el que volem recordar a la gent és que no només les terrasses, sinó també els espais comuns dels hotels poden ser espais on anar a prendre un cafè amb algú, a esperar, a reunir-se, a treballar. Tenim espais magnífics en alguns hotels per teletreballar, per exemple, ara que ho hem assumit tots tant. I per tant, jo el que aconsellaria, recomanaria a la gent, no?, i els convidaria és a intentar anar a provant aquests espais, i ja siguin les terres, ja siguin els espais comuns, ja siguin els restaurants, els espais, aquells que ho tinguin, que ho gaudeixin, perquè val la pena, perquè el servei és extraordinari, perquè els espais són extraordinaris, i a més, doncs, des de la terrassa, doncs, les vistes, òbviament, de la ciutat són extraordinàries.
I tant.
I si em permets, simplement recordar les dates de la setmana de les terrasses, que és del 7 de juny al 16 de juny. En diem setmana, però realment són 10 dies. Uh-huh. I que espero que tothom les gaudeixi i sobretot descobreixi moltes.
Exacte.
Descobreixi moltes de noves.
És l'oportunitat perfecta per donar la benvinguda a l'estiu, en aquest cas. Així que, Manuel Baena, director de comunicació del Gremi d'Hotels, moltíssimes gràcies per explicar-nos això que esteu fent ja. Esperem venir, no?, i poder visitar totes aquestes terrasses de, dels hotels de Barcelona, que al final, qui no sàpiga què fer un dia a la tarda, no? Pot anar perfectament a qualsevol hotel i prendre's alguna cosa i gaudir de, del temps i, com dèiem, de les activitats que feu. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i us esperem a tots.
I de seguida parlarem d'una iniciativa per Sant Joan que ajudarà a tots aquells animals de companyia que viuen a Castellolí i que pateixen el soroll dels petards.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
El señor Bancroft me envía a presentarle. Soy el nuevo ingeniero.
Se adentra en territorio Apache, señor May.
¿Para qué necesitar caballo de hierro?
¡Nosotros somos los salvajes, no ellos!
Algún día llevarás plumas en el pelo y andarás desnudo como tus amigos.
Hermandad.
Ustedes son parte de América.
La leyenda de Winnie Tu regresa. La serie al completo.
Eso ser América. Siempre quitar a apaches. Nunca dar nada.
El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde. En 13.
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Castellolí oferirà una residència canina la nit de Sant Joan, una nova iniciativa de la que en volem parlar. Castellolí ofereix un servei gratuït de residència canina la nit de Sant Joan per tal d'evitar l'angoixa dels gossos i altres animals. Tot va sorgir arran d'una veïna que va demanar ajuda a l'Ajuntament per si es podria trobar alguna solució perquè el seu animal de companyia amb problemes al cor no patís aquella nit pels petards. I per primer cop en Castellolí oferirà un servei gratuït de residència canina la nit de la Revetlla. En parlem sobre el tema perquè ens ho expliqui i ens digui com ho faran amb el seu alcalde, el Joan Serra. Joan, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, això és una iniciativa que comença aquest any a Castellolí, però realment, pels que tenim animals, creiem, no? I això ja és una opinió personal, que s'hauria d'haver fet molt abans, no? Per tal de que els animals no pateixin. Aquesta veïna, al cap i a la fi, va ser com la impulsora, no? del projecte, diguem.
Sí i no. Comparteixo la primera part de la teva reflexió, és a dir, sí, tant de bo s'hagués pogut fer abans. No, en quant sí que és cert que la veïna doncs, va manifestar la seva problemàtica a l'Ajuntament i va buscar una solució. Llavors va ser l'Ajuntament que va trobar que la millor opció era aquesta. No és que plantegeix directament la solució de portar els gossos en una residència canina, la veïna, sinó que l'Ajuntament, buscant com podíem ajudar aquesta veïna amb aquest problema, com he dit, amb un gos que tenia una cardiologia, tenia el cor malament, doncs com la podíem ajudar, i vam veure que una de les possibilitats seria aquesta que s'ha plantejat i que, a més, seria extensiva a tot el municipi, a tots els veïns i veïnes. Per què ho vam veure? Perquè aquesta senyora viu molt a prop d'on nosaltres focalitzem el foc de Sant Joan i, per tant, on animem a tots els veïns i les veïnes a anar allà a tirar els coets i els petards. Per tant, com que viu molt a prop, doncs està doblement afectada amb el seu animal de companyia. Llavors, desplaçar aquest punt cèntric de Castellolí per poder fer que els veïns hi tirin els petards és complicat, atès que el municipi de Castellolí és un municipi doncs, que estem envoltats de natura i que no és fàcil trobar una ubicació, diguem, apartada de nucli urbà, que a més, doncs, per tant, lluny perquè els animals no pateixin, i per tant vam concloure ja que nosaltres no podem moure el lloc de la Revetlla, el que farem serà moure aquells gossos que els seus propietaris ens ho demanin.
Mm-hmm. Clar, es tracta d'un hotel caní que està situat més o menys a 2 quilòmetres del poble de Castellolí. I allà sembla ser que el soroll dels petards no s'arriba a sentir tant. Com ho han rebut, això, els habitants del poble? Parlàvem d'aquesta veïna, però suposo que deu haver-hi molta gent, no?, que té animals i que es deu trobar la mateixa situació, no?
Bé, sí, però també ens trobem en certes diferències. Com hi ha veïnes que aplaudeixen la iniciativa, d'altres que, com tota la vida, doncs no ho veu, no comparteixen la idea. Hi han veïns que tenen animals de companyia que faran ús d'aquest servei perquè el veuen molt positiu, i hi ha d'altres que tenen animals de companyia que creuen que que volen que aquesta nit especial estigui amb ells. Uh-huh. I, per tant, veurem quina és la demanda finalista que tindrem.
Uh-huh. Perquè en aquest hotel, ara comentaves el fet de que potser els amos o les mestresses d'aquests gossos no podien estar amb ells durant la nit de Sant Joan. En aquest hotel, en aquesta residència canina, no poden, per exemple, anar els encarregats, els responsables de l'animal, no poden passar allà a la nit. Al final es tracta només d'un hotel o una residència pels animals exclusivament, els deixen allà unes hores i després ja els van a buscar, oi?
Així és. O sigui, no està tot un hotel pensat per a persones que permetin l'ús d'animals, que ja n'hi ha, sinó que és un hotel caní, per tant és un hotel que les habitacions, per entendre'n, són llocs on només està l'animal de companyia. Yeah. Per tant, les persones, evidentment, els poden portar i els poden anar a buscar, i suposo que poden anar doncs, a certes hores a veure com està l'animal, si tenen certes angúnies, però no poden estar la nit allà com bé ho planteges.
Clar. Doncs una iniciativa que aquest any doncs, s'estrena, podem dir, i que comença per veure també, com bé comentaves, la rebuda que tindrà per la nit de Sant Joan, si molta gent la utilitzarà o si no, però que des d'un principi ja ajuda una miqueta a aquests animals que pateixen tant amb els petards. De moment no hi ha prohibició de petards encara, potser algun dia arriba, però ja tenim alguns avenços, no?, com per exemple aquesta residència canina. Joan Serra, alcalde de Castellolí, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquesta iniciativa que fareu la nit de la Revetlla, i esperem que les opinions i que doncs, aquesta rebuda que comentaves sigui positiva i a tothom li agradi. Gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies. Bon dia.
I ara volem parlar de la primera edició de Riures, el Festival d'Humor de Calonge i Sant Antoni, que té la voluntat de ser una cita anual, a partir d'ara, imprescindible pels amants de l'humor durant 3 dies seguits amb espectacles a la Costa Brava. Sobre el tema parlem perquè ens expliqui com serà aquest festival amb el seu director, amb el Fel. Director, bueno, Fel, molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Clar, parlem d'aquesta primera edició del Festival Riures. En quin moment sorgeix la idea de fer un espectacle, de fer un esdeveniment com aquest?
Bueno, nosaltres, com a productora, fa 8 anys que estem organitzant el Festimams, que és el Festival d'Humor de Girona, de la ciutat de Girona, i jo tinc la sort de fa 11 anys anar de vacances a Sant Antoni de Calonge, i ja fa un any vaig veure la possibilitat de dir, ostres, aquí estaria molt xulo el mes d'agost fer-hi un festival, replicar una mica la idea d'aquest festival que fem a Girona, amb un entorn immillorable, amb un poble on hi ha un gran públic d'una sèrie d'artistes, perquè ho veus anant pel carrer, i per tant, aprofitant que passo allà vacances, em va permetre voltar per allà, mirar una mica on ho podríem fer-ho, vaig fer la proposta a l'Ajuntament i els hi va encantar la idea.
Aquesta primera edició tindrà lloc a principis d'agost, del 2 al 4, i actuaran reconeguts noms de l'escena humorística, no? Faran, sí, suposo que monòlegs, no?, i espectacles d'humor, perquè l'humor serà, bàsicament, l'ingredient principal, no?
Sí, jo, bueno, soc actor còmic i, per tant, l'humor forma part de la meva vida. I tenim això, tenim aquest festival a Girona que ha sigut referència els últims anys, i te veig que el públic té necessitat de riure actualment. Per tant, anirem a fer un festival d'humor. Xavi Franquesa, un actor referent en aquests moments a la ciutat de Barcelona amb el seu espectacle Escocia, no, que l'està voltant per tot Espanya, el portem també al Riures i també ho hem aconseguit que al Festival Riures veurem Xavi Franquesa.
Mm-hmm. La programació, què tindrà, a part d'aquests espectacles per part d'aquests humoristes? Què més hi haurà?
Bueno, allà, a part de les actuacions de Judit Martín, de Xuriguera i Feixedes, Pep Plaza, Joan Pera, Ampeyo i Xavi Franquesa, que són aquests tres dies, dos espectacles al dia, la gent també hi trobarà un village on hi haurà food trucks de l'empresa Bye Bye Blood, que és una empresa gironina que fa pizzas i hamburgueses lliures de gluten, i també tenim la col·laboració d'una marca de cerveses TAM, que també ens hi posarà part del village, perquè la gent, doncs, això, abans o després de les actuacions, pugui sopar, pugui fer una cerveseta o pugui fer un gin tònic i acabar l'espectacle des d'un espai de jardinat que des d'allà es veu el mar, es veu la badia de Palamós i el mar davant de la platja davant de Sant Antoni de Calonge. Per tant, no s'hi pot faltar aquesta cita del 2, 3 i 4 d'agost a Calonge i Sant Antoni.
Serà en el parc del Collet, no? Si no tinc mal entès. I sí, tothom hi pot accedir, no? És per tots els públics.
Sí, és un humor familiar gairebé. Potser Xavi Franquesa és l'únic que té aquella cosa de dir menors de 16 anys millor que no, però tant Joan Pera com en Peyu, com Judit Martín, com Xuriguera i Feixedes o Pep Plaza són públics molt familiars, que això també ho hem tingut en compte, però tinguent en compte que dies de vacances i que tota la zona de Baix Empordà està ple de famílies de vacances i, per tant, amb uns preus assequibles de 18 euros l'entrada, accediràs a un recinte on pots passar un parell d'horeta rient i menjant tota la família.
Doncs, Fel, director del Festival Riures, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i esperem que la gent vingui i rigui molt.
Gràcies, Marc, un plaer parlar amb vosaltres i us esperem aquí. Moltes gràcies.
Gràcies, que vagi molt bé.
Adéu, bon dia.
I ara parlem d'una petita sala de Gràcia que es dedica en gran manera a la primera infància i en crear instal·lacions artístiques i immersives per a aquestes primeres edats. En parlem sobre el tema amb la Verònica Pallini, directora de les produccions. Verònica, molt bon dia, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias.
Claro, son salas...
A ti.
Son salas para los niños y las niñas pequeñas, ¿no?
Sí, nosotros somos una sala, como bien dices, en el barrio de Gracia, una sala dedicada exclusivamente a primera infancia. Es nenas y nenes de 0 a 6 añitos.
Recomendada, exacto, como decías, de 0 a 6 añitos, de 1 a 6 más o menos. Y se llama Culos, ¿no? Es una instalación audiovisual en este caso, que trata de los colores, ¿no? En este caso.
Sí, nosotros ahora, justo hoy estrenamos una instalación inmersiva y el domingo otra. Hoy se llama Flow y es una experiencia inmersiva para nadons de 0 a 24 meses. Es algo que la gente piensa, ¿pero cómo un bebé? Sí, es para bebés. Nosotros generamos instalaciones que son espacios escénicos no normativos. O sea, ¿qué quiere decir? Que no hay actores que lo guían, sino que son ellos, los bebés, los que guían la experiencia. Entonces posibilitamos que descubran, que investiguen, que jueguen. Entonces Flow, el tema central es el agua, el ciclo de la vida, y bueno, es inmersiva, se hizo con un artista de sonido y con una artista videoartista, y trabajamos todo el espacio escénico. Muy, muy, muy exclusiva, de 0 a 24 meses. Y Colors, como bien decías, es de 1 a 6 añitos, es una instalación audiovisual con mappings. Es algo, bueno, que estamos felices porque estamos trabajando muchísimo con esta idea de investigar todo lo que es la gama cromática del color, ¿no? Entonces, uh-huh, donde las nenas y los nenes empiezan a investigar qué pasa con la mezcla de los primarios, de los secundarios, cómo surgen los marrones, cómo es todo, toda la gama cromática. Así que de esto se trata, y para nenas y nenes más grandes. Y Color se estrena el domingo.
Claro.
Son justo las dos nuevas producciones. Nosotros, además de sala dedicada a la primera infancia, somos productora, y la producción nos dedicamos a esto, solamente a las instalaciones.
Uh-huh. Y son salas a las que los niños pueden ir, supongo, con sus familias, ¿no?, con sus padres. No se trata de una guardería en sí, sino más bien una sala para pasarlo bien, de ocio en este caso, ¿no?, donde pueden observar todo esto que nos comentabas, estos colores, este ciclo del agua. Al final es una sala inmersiva, ¿no? Igual que las hay para mayores, pues en este caso para los más pequeños, ¿no?
Sí. La sala está acondicionada para este tipo de experiencias. Es un espacio ideal para que vengan con las familias, porque de lo que se trata también es de trabajar mucho el vínculo, ¿no?, con los bebés. Entonces es muy bonito ver, ¿no?, como la progenitora, el progenitor que lo lleva, o el tutor, ¿no?, la persona que esté responsable del bebé, empiezan a establecer un tipo de diálogo muy diferente, ¿no?, al cotidiano. Por eso son espacios tan cuidados, tan bonitos, pasan cosas muy mágicas. Entonces al espacio escénico entra solamente un bebé con un adulto, y después vienen más adultos, pueden venir, ¿no?, y observan, se van intercambiando los adultos. Entonces es un momentazo para vivir con el bebé. Y Colors, que son nenas y nenes más grandes, lo que se valora mucho es también la relación con la familia y también con otras nenas y nenes, ¿no? Entonces, por más que sea audiovisual, lo que rescatamos es la experiencia colectiva de lo que se vive, ¿no? O sea, es una experiencia que vivimos todos juntos, y eso es muy bonito. No es el típico audiovisual que ves en casa, ¿no? No tiene nada que ver con una pantalla de tablet, ¿no? Esto es una experiencia conjunta donde se comparte, donde se baila, donde se juega, donde se descubre el color. Entonces es también muy bonita. Ya venimos con estas dos experiencias nuevas que inauguramos este fin de semana, tienen sus antecesoras, que son del antecedente, son dos obras que nos funcionan maravillosamente. Una es OUAI, que también es audiovisual, y la otra, que es Ocnatura, que es inmersiva. Digamos que estas que vienen ahora tienen el antecedente. Por eso vamos más tranquila, porque la verdad que fue una volada lo que se nos necesita cuando empezamos a hacer instalaciones.
¿Y en qué momento, cuándo surge esta idea?
Mira, es buenísima tu pregunta, porque fue una locura de una mañana mía, que dije, nosotros no venimos hace 18 años con esta sala de teatro, pero en el 2020, justo después de la pandemia, o justo una semana antes de la pandemia, perdón, reinauguramos La Auténtica. De Porta 4 pasamos a ser La Auténtica. Y en La Auténtica cambiamos algunos parámetros, como ser, dejamos de programar adultos, nos dedicamos exclusivamente a primera infancia. Entonces, yo que siempre he hecho producción y dirección y actuación en adultos, dije, ahora tengo que trabajar para la primera infancia. Y ahí dije, ¿qué quiero trabajar? Y me bajó esto, que digo, quiero hacer instalaciones no normativas, porque los bebés están todo el día aprendiendo, ¿no? Primero tienen una socialización primaria con la familia, que están todo el día aprendiendo normas, y después en la guardería, en el colegio. Entonces, creativamente, yo pensé al revés, digo, quiero un espacio donde ellos realmente estén libres, realmente puedan generar otras conexiones neuronales a partir de lo que vivencian, lo que ven, que sea un espacio de experimentación donde realmente sean los protagonistas y no estén otra vez recibiendo inputs, ¿no? Y ahí fue que dije, quiero trabajar con otras disciplinas artísticas, y empecé a llamar otros colegas que trabajan desde el arte visual, desde las artes plásticas, desde la creación de sonido. Entonces para mí fue un reto buenísimo, porque sí, yo vengo del teatro, pero bueno, empecé a trabajar con otras profesiones, ¿no?, para decirlo. Y así empezamos a generar estos encuentros entre disciplinas y sobre todo trabajando mucho una innovación estética pensada para estas franjas etarias y estos desarrollos evolutivos, ¿no?, de los bebés. Porque no es lo mismo una pieza para un bebé de 0 a 24 meses que una pieza para las nenas y los nenes de 1 a 6 añitos, ¿no?
Exacto.
Entonces, trabajamos muchísimo todo lo que es el desarrollo psicológico evolutivo de las nenas y los nenes, y toda la parte pedagógica también, porque nosotros educamos en y por el arte, ¿no? O sea, usamos el arte profesionalmente, tanto en la enseñanza que hacemos en nuestra escuela como también en nuestras producciones. Nos gusta realmente la calidad estética y profesional del arte que enseñamos, pero educando en el arte, o sea, utilizando todos los valores maravillosos que tiene el teatro, que tiene el cine, que tienen las artes, para educarnos en otra manera a nuestro ser humano, ¿no? Esto quiere decir que tenés otro diálogo con vos misma, tenés otro diálogo con los demás, ¿no? Porque el arte se trabaja así o sí en equipo, hay otro tipo de escucha. Son todos valores transversales que nos interesan tanto en la enseñanza como en nuestras producciones.
Uh-huh.
Así que bueno, esto, así trabajamos, mucho, muchísimo trabajo, hay nada.
Ya me imagino,
porque
son
los espectadores más exigentes, acá no, a los chicos no les podés decir, ay, sentate, no, si no les gusta, desconectan y chao.
Y tanto, son sinceros al 100% en este caso los niños. Y crear un ambiente, exacto, crear un ambiente para ellos pues conlleva trabajo, como es normal. Verónica, muchísimas gracias por hablar con nosotros, por contarnos estas salas, en qué consisten y lo que vais a hacer a partir de ahora. Esperemos que la sinceridad de los niños sea que les guste mucho todo lo que conlleva estas salas, la Colors y la Flow, ¿no? Que los nombres también llaman la atención de por sí. Así que te agradecemos que nos lo hayas contado y esperemos que así sea. Gracias.
Muchísimas gracias a ti. Un abrazo muy fuerte.
I ara volem parlar que durant els mesos de més risc d'incendi, des de finals de maig aproximadament fins a principis de setembre, entra en funcionament el dispositiu de vigilància activa de l'àmbit de l'àrea metropolitana de Barcelona, coordinat pel Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. Però la novetat d'aquest any és que s'ha avançat l'inici de tota la campanya fins a 3 setmanes abans que els anteriors anys. Enguany ha estat entre el 24 de maig i principis de setembre, període que es preveu amb màxim risc d'incendi. Es reforça el dispositiu, que funciona cada dia de la setmana en horari de matí i de tarda. I perquè ens diguin precisament com està aquesta situació, a què es deu aquest avançament, i ara amb les pluges també que hem tingut, com va i si hem millorat d'alguna manera, doncs li preguntem al Joan Vilamú, al cap del Servei de Medi Natural i Territori. Joan, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, aquest avançament, no?, inesperat o esperat, no ho sé, a qui es deu i com estem ara mateix?
Clar, ara pot semblar una mica xocant que amb el moment que tenim de més fresca i més pluges, doncs que ens haguem precipitat en aquest avançament de la campanya. Però clar, la campanya no es prepara 2 dies abans de l'inici, sinó que es prepara uns quants mesos abans. Clar, hem de retrocedir 1, 2 anys, 3 anys enrere per saber, doncs, que l'any 21, 22 i 23 va ploure a Collserola la meitat de la mitjana de la pluviometria anual. Per tant, doncs, venim d'uns anys d'acumulació de sequera i inicialment, a finals d'any i principis d'aquest any, res feia preveure, doncs, que hi hagués aquest canvi en el sentit de canviar la sequera per les pluges. Per tant, doncs, nosaltres ens vam avançar, vam pensar que calia iniciar la campanya abans perquè veníem de tot aquest període de sequera en el qual estem veient en el bosc que molts arbres ja s'han anat morint. O sigui, tenim en el parc de Collserola milers d'arbres escampats per tot el territori, en algunes zones més i en altres menys, en què els arbres ja han notat, els arbres, els arbustos, la vegetació en general, ja han notat l'estrès hídric a causa de la sequera, i que per tant, doncs, tots aquests arbres estan secs en el bosc, en algunes zones s'han pogut retirar, en altres encara no, i per tant, doncs, havíem de preveure que això podia ser un factor més a l'hora de que si es donés algun cas d'algun conat d'incendi, doncs pogués propagar-se més de pressa. Per tant, doncs, per això vam iniciar la campanya uns dies, unes setmanes abans. Ara estem en plena campanya i la situació és de bastanta tranquil·litat, tot i que nosaltres continuem fent la vigilància les 10 hores diàries, i bueno, excepte algun dia que inclús els vigilants de les torres han hagut de baixar de la torre perquè feia moltes hores que estava plovent, nosaltres continuem amb atents i vigilant.
Clar, això t'ho anava a comentar, no? El dispositiu continua igual, no? Es fa vigilància activa sobre el territori i continua, podem dir, doncs, el que es va establir en un principi, no?
Sí, continua això. Doncs, o sigui, l'únic que vam fer va ser avançar. L'horari aquest que fem és el habitual de cada any. Tenim un equip de reforç sobre el terreny, tenim els vigilants de les torres, amb dos torns, dies alternatius, i la central d'incendis que la tenim aquí cada dia a les nostres oficines de la seu del Consorci. Paral·lelament, doncs, Bombers Generalitat, Bombers Barcelona, també han començat, com cada any, a fer les rutines previstes per la prevenció, vigilància, reunions de coordinació, i per tant, doncs, ja la setmana passada hi va haver una reunió de la Regió Metropolitana Nord de Bombers, aquesta setmana hi ha la primera reunió de la Regió Metropolitana Sud, també els plans, el Pla Alfa de gent rurals i el mapa de risc d'incendi. Realment ara ens està donant, doncs, uns nivells molt baixos de risc d'incendi, tot i que nosaltres continuem vigilant i fent els horaris que toca i fent les comprovacions que toca, per tal que en qualsevol moment això podria canviar.
I pel que fa al nombre d'incendis, tenint en compte que l'any passat es van produir uns 75, una cosa així, aquest any com es preveu l'època, sobretot ara que ve l'estiu, d'incendis? Més o menys creieu que tindrem el mateix nombre, que anirem a millor, anirem a pitjor?
L'any passat ja van ser unes dades relativament baixes comparat amb anys anteriors. Tot i l'extrem risc extrem de sequera i de risc d'incendi, doncs hi van haver unes dades molt baixes. Per tant, doncs esperem aquest any que siguin també relativament baixes. A més, ara ja el mes de juny ja gairebé el tenim superat, perquè les pluges que hem tingut sí que han tingut algun forat d'incendi, però en principi ha estat molt poca cosa, i el mes de juny, per ara, tal com estan anant les coses, també veiem que pot ser bastant tranquil. Per tant, doncs, esperem que les xifres encara siguin inferiors a les de l'any passat.
I tot i això, és necessari i cal recordar la prudència, no? la bona actuació humana, podem dir, per tal de que tinguem un estiu tranquil en aquest aspecte, no?
Sí, no es pot abaixar la guàrdia i s'ha de continuar explicant, fent pedagogia, dient, doncs, que el risc hi és, el risc hi pot ser, i que, per tant, doncs, encara que hagi plogut, qualsevol causa pot ser motiu d'un incendi. Per tant, doncs, hem de vigilar i s'ha de continuar estant alerta.
Doncs, Joan Vilamunt, cap del Servei de Medi Natural i Territori, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i esperem aquest any tenir una miqueta de sort pel que fa a incendis i que ens mantinguem bé amb les pluges com hem fet fins ara, fins aquest mes de juny. Gràcies.
A vosaltres. Adéu, bon dia.
I en uns minuts descobrim la feina que fan a la casa Ronald McDonald. Ara tornem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
¡Gol de España!
España ilusiona. Y este sábado debuta en la Eurocopa contra Croacia. ¡Vamos a por la cuarta! Siente cada momento como si estuvieras en el estadio. Vibra con la Euro en COPE. ¡Pura emoción!
¡Salta España, Manolo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Converses. Dissabtes de 12 a 1 del migdia des de l'Hotel Eurostars Gran Marina de Barcelona. Els personatges d'actualitat a Converses amb Carlos Losada. COPE Catalunya i Andorra.
¿Listo para decir sí quiero? Yes. Entonces ve directo a tu concesionario Opel y Yes al nuevo Opel Corsa Yes Edición Limitada. Con su diseño deportivo y una pintura exclusiva, atraerás todas las miradas. Disponible en gasolina, híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
La casa Ronald McDonald ha fet al llarg dels anys una gran feina per tal d'ajudar a famílies i a infants i ara estan impulsant una nova iniciativa. Des de fa 22 anys, la casa Ronald McDonald de Barcelona ofereix allotjament gratuït simultàniament fins a 15 famílies que es desplacen lluny de la seva residència habitual perquè les seves filles o fills reben tractament mèdic als hospitals de referència de la ciutat. I aquests dies ha obert les seves portes a totes aquelles persones que desitgin donar suport a aquest projecte. Sobre el tema, per conscienciar-nos una mica de la importància sobre això, tenim amb nosaltres a la Débora Ribosa, que és de la Fundació Magic Hearts, la fundació que ha donat suport, no?, i ha impulsat també aquesta iniciativa. Débora, molt bon dia.
Bon dia, Marc.
Clar, parlem d'una iniciativa que té un fons, no?, que té un objectiu realment d'ajudar, no?, a les famílies i precisament doncs, també a aquesta casa que les acull, no?
Exacte, sí, des de la Fundació Magic Hearts intentem donar suport a diferents organitzacions que lluiten per facilitar la vida de persones que estan en situacions, sobretot nens, en situacions vulnerables.
Perquè fem un repàs de què és la casa Ronald McDonald, què és el que fa i com pot ajudar la gent.
Sí, doncs la casa Ronald McDonald dona acollida a famílies que s'han de desplaçar a la ciutat perquè un dels seus fills està en tractament hospitalari de llarga durada. I llavors els acull. Els dona suport. I com podem ajudar? Doncs podem ajudar tant sigui venint als esdeveniments que organitzem per recaudar fons o fent donacions directament a la casa.
Uh-huh. Aquí també s'ha fet un esdeveniment, no?, per tal de recaptar fons i doncs, per ajudar aquestes persones que s'han destinat a finançar el manteniment de la casa, no? Ha sigut un acte benèfic que s'ha fet aquests dies. Com ha sigut? Com ha sigut la rebuda? Què ha fet la gent? Quanta gent ha vingut?
Doncs una molt bona rebuda. Es va fer l'esdeveniment a la casa perquè així era una manera de donar a conèixer el projecte en primera mà, que la gent pogués conèixer com s'està invertint i donar a conèixer que realment fa molta falta. Tota l'ajuda més que benvinguda. S'ha de poder mantenir la casa. L'ideal seria poder ajudar a que la casa creixi, perquè actualment hi ha 15 famílies acollides. Malauradament, hi ha moltes més famílies que necessiten acollides i seria ideal poder créixer. I doncs vam tenir molt, molt bona acollida. Es va organitzar un còctel solidari. Va venir al voltant d'entre 80 i 100 persones. Uh-huh. I vam poder recaptar 2.000 euros. Cada euro és meravellós. És una ajuda increïble i per poder ajudar al manteniment de la casa.
Clar, exacte.
Vam fer el còctel es va fer, va haver la música en directe, que va fer una donació al teu concert, maquíssim, maquíssim, i la gent estava realment emocionada. He rebut missatges dient aquest esdeveniment m'ha arribat a l'ànima. El fet de poder-ho fer ja, de que la gent pugui conèixer el projecte, a estar amb els voluntaris que estan en primera mà allà lluitant al pie del cañón, a les famílies, va ser algun esdeveniment màgic.
Com diu el nom, no?, de Magic Hearts, en aquest cas, doncs el nom li va perfecte. Clar, la casa, la residència, ha de ser molt gran, no?, precisament per això parlem d'aquest manteniment, no?, i d'aquesta ajuda per tal d'acollir a tantes persones, no? Més de 1.200 famílies han estat ateses a la casa des de l'any 2002. Parlem d'unes xifres que, malauradament, doncs, són molt altes. En aquest cas, vosaltres, doncs, ajudeu des de fa uns 2 anys, no?, des del 2022, la Fundació Magic Hearts ajuda a la casa Ronald McDonald. I d'ara en endavant, què és el que teniu previst amb aquestes ajudes? Què creieu que podreu fer? A part del manteniment de la casa, clar.
Sí, doncs, com et comentava, jo crec que un dels principals objectius seria intentar ajudar a créixer per tal de donar acollida a més famílies. Perquè, malauradament, hi ha més famílies que ho necessiten i poder donar acollida a més famílies i poder rebre i donar suport a més nens i a més famílies que estan en tractaments hospitalaris i que necessiten tantíssima ajuda.
Doncs sí. Doncs, Débora Ribosa, de la Fundació Magic Hearts, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per conscienciar-nos sobre aquest tema tan important. I tant de bo les ajudes us arribin i també cada cop, que serien bones notícies, hi hagués menys famílies que s'haguessin de quedar aquí a la casa Ronald McDonald. Gràcies, que vagi molt bé.
No, moltes gràcies a vosaltres i sí, tant de bo la gent continuï venint a tots els esdeveniments per tal de continuar recaptant fons i poder donar suport a la casa Ronald. Bueno, a la casa Ronald i també aprofito per les altres fundacions amb les que col·laboro, que totes necessiten ajuda.
I tant, doncs sí. Gràcies, Débora, que vagi bé.
Moltes gràcies, Marc. Bon dia.
Les cases Ronald McDonald d'Espanya ofereixen estada gratuïta a famílies amb fills que reben tractaments de llarga durada a hospitals lluny de casa seva i van acollir el 2023 més de 300 menors diagnosticats de càncer, un fet que suposa un 27% del total de pacients allotjats durant un any. Avui volem parlar sobre el tema perquè ens expliqui la seva història amb el José Antonio García, que es el director de la Fundación. José Antonio, muy buenos días.
Muy buenos días.
Claro, hablamos de casos que desgraciadamente se dan en el día a día, en la sociedad, y vosotros con las casas Ronald McDonald dais este espacio, dais este cobijo a los pacientes y también a sus familias, ¿no?
Así es, o sea, desde la Fundación Infantil Ronald McDonald lo que hacemos es construir estas casas Ronald McDonald. Aparte, además, también tenemos las salas familiares, pero específicamente en las casas lo que hacemos es alojar de forma totalmente gratuita a familias que se tienen que desplazar desde sus orígenes a los hospitales de la sanidad pública de referencia, es decir, donde pueden ser tratadas esas enfermedades graves o de larga duración que tienen sus hijos. Uh-huh. Y efectivamente, el año pasado, más o menos el 27% de las familias que se alojaron en las 5 casas que tenemos abiertas actualmente eran familias cuyos hijos se tenían que someter a un tratamiento oncológico.
Uh-huh. Porque aparte de pacientes con cáncer, en este caso cáncer infantil con estos niños, ¿qué tipo de pacientes hay más? ¿Cuáles son las enfermedades más comunes que hay en estas casas?
Pues cualquier enfermedad por la que se tenga que desplazar un niño a ser visto por un especialista en un hospital, ya digo, de referencia, son bienvenidas las familias a estas casas. Es decir, habitualmente el problema más grave es el oncológico, que tiene ese porcentaje que antes hemos comentado, pero también hay por temas relacionados con neonatología, es decir, familias que tienen niños prematuros, pues también pueden alojarse en nuestras casas durante el tiempo que dure la recuperación de su hijo prematuro. Pero también hay cardiopatías, traumatologías, trastornos de la alimentación, psiquiatría, cualquier especialidad en la que se vea inmerso una enfermedad de un niño.
Imagino que hay muchísimos voluntarios que trabajan en la fundación, que dan su vida prácticamente para el cuidado de estos pacientes, de estos niños, y también para hacerles más amena la estancia, ¿no?
Así es decir, los voluntarios de la fundación, pues la verdad es que son el corazón de esta organización, porque si no sería imposible llevar a cabo un trabajo en el que tenemos que estar dedicados 24 horas al día. Entonces, para que nos hagamos una idea, aproximadamente hay unos 170 voluntarios en las 5 casas que tenemos en a lo largo de la geografía nacional y en las 4 salas familiares. Es decir, ellos lo que hacen es que todas las tardes, coordinados por nuestra responsable de voluntariado, hay actividades de lúdicas, de ocio, tiempo libre, para que los niños, incluso también sus padres, se puedan evadir de la situación que están atravesando. O sea, que los voluntarios para nosotros es una pieza fundamental.
Y hablamos de los pacientes, pero también de las familias, como ahora comentaba, ¿no? Es muy importante también para las familias tener este soporte, tener este ánimo, ¿no?, por parte de los profesionales que estáis allí, y sobre todo dar esta esperanza, ¿no?, quizás porque al final, en algún momento, seguro que se les va, en algún momento se deben venir abajo, y en estos casos que vosotros estéis ahí, debe ser muy importante para ellos, ¿no?
Claro, sobre todo cuando son los primeros días en los que empiezan a conocer que la enfermedad del hijo es grave. Simplemente cuando se desplazan ya a un hospital de referencia que no está en su ciudad o en la provincia en la que ellos viven, pues en principio no conocen el tiempo que van a tener que estar con este niño para que se recupere, además en una ciudad totalmente diferente. El hecho de que nuestra gente les acoja y las propias familias que están en las casas cuando entra una familia nueva, pues son su fundamental punto de apoyo. Es decir, ahí es donde se hace el primer tratamiento psicológico. Es muy importante, además, que el niño esté cerca de la familia durante la enfermedad, porque se recuperan antes. De hecho, hay mucha gente que dice que las casas Ronald McDonald curan. Lo que hacen realmente es curar anticipadamente la enfermedad del niño. Las familias, además, sus padres tienen muchísimo más tiempo para dedicarse realmente a sus hijos. Además, participan activamente en las decisiones que deben de tomar los médicos, mientras que si estuvieran con un problema económico porque están teniendo que alquilar un piso o que reservar un hotel, pues están pensando en muchísimas más cosas. Aquí es todo lo que te lo damos resuelto, piensa exclusivamente en las necesidades de tu hijo.
Claro. ¿Qué requisitos hay que tener para poder acceder a estas casas? ¿Hay algún requisito económico necesario pues para demostrar que esta familia no puede alojarse en otro sitio o no?
Bueno, en principio esa información la manejan siempre desde el hospital. Es decir, para que una persona tenga acceso a una casa Ronald McDonald tiene que dárselo la trabajadora social del hospital. Ellas conocen pues la situación económica de la familia, la situación social, si hay algún problema interno, y son las que, en base a unos parámetros que habitualmente están relacionados con la distancia de la familia o incluso si la familia con el niño enfermo tiene que venir con su hermano sano, porque hay veces que las familias no pueden dejar al resto de sus hermanos con nadie y tienen también que desplazarse a nuestras casas. Realmente los requisitos ya más internos los conocen del propio hospital y por esa parte nosotros en ese sentido nos sentimos muy arropados, porque la gente, las familias que son derivadas de los hospitales a nuestras casas, sabemos que vienen con todas las garantías del personal sanitario.
Claro. ¿Y estas casas dónde están? Hay varias, ¿no? En España has comentado que hay varias. ¿En qué ciudades concretamente?
Pues están en Barcelona, Valencia, Málaga, Sevilla y en Madrid. Justo donde están, pues se pueden decir, los hospitales de referencia y sobre todo de referencia pediátrica, que es donde nosotros podemos llegar a construir una casa, ¿no? Entonces aquí lo que solemos hacer es, por una parte, solicitar a la administración pública que corresponda un espacio que esté muy cerca del hospital para que nosotros podamos ahí construir la casa Ronald McDonald, y así el desplazamiento desde la casa al hospital pues sea el menor posible. O sea que actualmente estamos en esas 5 capitales.
Uh-huh. Y claro, no lo sé si, por ejemplo, en las casas hay convivencia quizás entre unos pacientes y otros y entre unas familias y otras. Supongo que hacer piña, ¿no?, en este sentido, y contar la historia de uno y la historia del otro, también debe ayudar a todas ellas, ¿no?
Eso es muy importante, porque cuando llegan, claro, cada familia, tenemos de pensar que piensan que esto les ha pasado a ellos, que son los únicos, que por qué les ha tenido que pasar a ellos, cuando encuentran que hay otras familias con una situación similar. La enfermedad quizás del menor sea diferente a la que le ha llevado a esta familia, ¿no?, a la casa, pero es ahí donde se hace esa
vínculo,
acogida,
claro.
Aparte, lógicamente, de la acogida de nuestro personal y de los voluntarios, lo que ellos van a ver es que están conviviendo con otras familias, y ahí fundamentalmente la cocina es la zona donde realmente se conocen. Las cocinas que tienen estas casas son cocinas muy grandes, y ahí es donde realmente pues cada familia cuenta su situación, y el resto pues les dan asesoramiento y les dan esperanzas de que, bueno, ellos empezaron con la misma situación y todo está saliendo adelante.
Uh-huh. Y habéis podido, supongo, a lo largo de estos años ver y conocer historias de algún niño enfermo que después se haya curado y que haya vuelto a veros, en este caso, y a daros las gracias o a contaros cómo está.
Sí, bueno, testimonios hay muchísimos, porque realmente hay que considerar que nosotros las casas las denominamos que es un hogar fuera del hogar, y esto es porque las propias familias te lo dicen, es decir, oye, me he sentido pues como si estuviera en mi casa, pues a muchos kilómetros de distancia, atravesando una situación muy complicada. Ha habido familias que cuando se marchan siempre nos preguntan que cómo pueden ayudar a la fundación, ¿no? Y les respondemos diciendo, bueno, pues cuando vengas a consulta o cuando vengas al médico otra vez, pásate por aquí y nos dices cómo está tu hijo o tu hija. Es decir, ha habido niños que incluso les daban el alta hospitalaria y no se querían marchar. Sí. Porque también hay que considerar que hay veces que a lo mejor la casa donde ellos están viviendo no reúne las condiciones que reúne una casa Ronald McDonald, con lo cual, viendo la situación que están atravesando, viendo que además han hecho amigos y que las propias familias pues al final hacen piña y entre ellos, pues, claro, se producen luego grupos también de familias, pues hay gente que, estoy recordando una niña en concreto, que después de más de un año de estar alojada, hay que considerar que la estancia media en una casa son de 30 días. Si una niña o un niño se pasa más de un año, es que lo estaba pasando realmente mal. Uh-huh. Pues después de pasar más de un año, no se quería marchar de la casa. Era una cosa...
Imagínate.
Era una niña, era pequeñita. Bueno, no llegaba a ser todavía una niña adolescente, pero serán testimonios, ya digo...
Era su casa al final, igual. Sí.
Era su casa, y como son tan pequeños, pues hay veces que viven casi más tiempo el periodo de enfermedad en una casa ajena, como es la casa Ronald McDonald, que en su propia casa.
Claro.
Pues bueno, se dan testimonios, y luego hay gente que a lo mejor también ha recaído en su enfermedad y ha tenido que volver años después, pues vuelven con otra cara, dicen, bueno, pues oye, tengo que volver otra vez a un tratamiento, pero sé que vuelvo a estar en un sitio que me gustó desde el principio.
Y que lo conocen, claro.
Y que lo conocen perfectamente. O sea, uh-huh, que en ese sentido, testimonios es una de las cosas que más tenemos, y es también, por otra parte, lo que más llena a la gente que está trabajando, tanto a los voluntarios como al propio empleado de la fundación.
Claro. Pues José Antonio García, director de la Fundación Ronald McDonald, muchísimas gracias por hablar con nosotros, pero sobre todo por el trabajo que hacéis y para dar esta ilusión y esta esperanza a los niños que se alojan en vuestras casas. Y que al final es lo que comentas, la hacen sus hogares, se convierten en sus hogares y les hacéis un poquito más amena esta estancia fuera y lejos de su hogar común y normal de toda la vida, y tanto a ellos como a sus familias, pues les hacéis un poquito más fácil esta enfermedad. Muchísimas gracias por hablar con nosotros y contarnos las historias.
Muchísimas gracias a vosotros en nombre de la Fundación Infantil Ronald McDonald.
Gracias. Y ahora queremos hablar de que los casos de sarampión siguen aumentando en toda Europa y la cifra de casos registrados este año pronto superará el número total de casos registrados en todo el año 2023, según advirtieron ya la Organización Mundial de la Salud y UNICEF. Y es que se trata de una enfermedad que tiene un efecto devastador en la salud, sobre todo de los niños y las niñas, siendo los más pequeños los que corren aún mayor riesgo de sufrir complicaciones graves. Sobre el tema queremos hablar con Blanca Carazo, que es responsable de programas internacionales en UNICEF España. Blanca, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, estamos hablando de los casos de sarampión que afectan sobre todo a niños y niñas, y las cifras ya preocupan, ¿no?
Sí, sobre todo porque, bueno, estamos hablando de una enfermedad que es perfectamente prevenible mediante la vacunación, y sin embargo, pues tenemos registrados ya más de 56.000 casos entre enero y marzo de este año, de 2024, cuando en todo el 2023 hablábamos de 61.000 casos, y ya era una cifra muy alta respecto a años anteriores. Uh-huh. Con lo cual, pues nos preocupa mucho esa tendencia de que cada vez hay más casos en muchos países de Europa.
¿Y a qué se debe este aumento de casos?
Pues la causa principal tiene que ver con la interrupción de la vacunación. De hecho, en el año, o sea, entre los casos que se detectaron en 2023, el 50%, perdón, tres cuartos de esos niños y niñas no había recibido ninguna dosis de la vacuna, y el 99% de ellos habían recibido solo una, en vez de las dos que son necesarias. Uh-huh. Con lo cual, pues es un claro indicador de que lo que está fallando es la vacunación.
Uh-huh. Porque al fin y al cabo, el sarampión es una de las enfermedades más contagiosas del mundo, ¿no? ¿En qué consiste realmente?
Sí, es una enfermedad muy, muy contagiosa. De hecho, pues cuando estábamos todos preocupados por la COVID, o sea, y lo contagiosa que era, pues el sarampión lo es mucho más. Y además tiene un impacto en los niños también. O sea, primero en los más pequeños puede ser mortal, y además incluso cuando no lo es, debilita mucho el sistema inmunitario, incluso a largo plazo, es decir, cuando ya se ha pasado la enfermedad, con lo cual además hace que esos niños estén más débiles y puedan tener otras infecciones, como puede ser la neumonía u otras enfermedades.
¿Cómo se contagia? ¿Cualquier persona puede infectarse?
Bueno, la transmisión del sarampión es por contacto, digamos, por estar en contacto con otras personas, con otros niños enfermos a través de las vías, de hecho, son muy parecidas a las que teníamos para el COVID. Más que la respiración, o sea, los fluidos un poco corporales.
Claro, cualquier persona no inmune puede infectarse, ¿no? Y el virus sí. Se mantiene activo, ¿no? Y contagia hasta en 2 horas, ¿no? En el aire o en superficies infectadas, hasta 2 horas de duración en este caso. ¿Los síntomas cuáles son?
Bueno, la verdad es que lo que más nos preocupa, hasta más que la parte de sintomatología, que yo no tengo esa, o sea, ahora mismo no te lo sé decir porque cambia un poquito, pero lo que nos preocupa sobre todo es que sea una enfermedad prevenible y que sin embargo estemos viendo este aumento de los casos. Y además nos preocupa por algo más amplio, y es que el sarampión se manifiesta enseguida, como decía, este contagio muy rápido en cuanto hay una cepa. Entonces es una manera de detectar cuando los niños y niñas no están recibiendo las vacunas, y normalmente el que no recibe la vacuna del sarampión tampoco está recibiendo otras vacunas, con lo cual para nosotros es, digamos, un problema en sí mismo este aumento de casos y este exponer a niños y niñas a una enfermedad de la que podrían estar perfectamente protegidos. Y además es un indicador de que están expuestos también a otro tipo de infecciones y de enfermedades que también son prevenibles. Entonces, nuestro esfuerzo está sobre todo en recuperar y en reforzar esos programas de vacunación para que darle la vuelta a esta tendencia.
Exacto. La solución, digamos, ¿no? Entiendo que sería la vacunación, porque al final las tasas de hospitalizaciones, de por ejemplo, la debilidad, ¿no?, del sistema inmunitario de estos niños y niñas, los hacen más vulnerables no solo al sarampión en este caso, sino también a otras enfermedades y a otras infecciones, ¿no? La vacunación sería la solución, digamos.
Sí, exacto. O sea, de hecho, o sea, esto es lo que estamos identificando también, es que en parte esa caída de la vacunación tiene que ver con los servicios que se interrumpieron durante la época de la pandemia, y entonces esos niños que estaban en ese momento en la edad de vacunarse no se vacunaron, pasó ese momento y tampoco se les ha vacunado más tarde. Entonces, el esfuerzo de UNICEF y con los ministerios de salud de cada país pasa por identificar a esos niños que se han saltado esas vacunas y poderles recuperar, hacer programas de recuperación para vacunar a los niños más tarde de lo que sería como la edad que les toca, y luego también trabajar en generar confianza en las vacunas y que las propias familias, digamos, que las demanden, las pidan y se acerquen a los centros de salud a vacunar a esos niños que no están vacunados.
Pues Blanca Carazo, responsable de programas internacionales en UNICEF España, muchísimas gracias por hablar con nosotros de este tema y de la importancia, ¿no?, de estas vacunas para los niños y que no sufran pues enfermedades como el sarampión, como es este caso. Muchísimas gracias.
Nada, a vosotros, gracias.
Com cada any, el tema de les maletes i la facturació en els avions és un tema de polèmica, i avui li volem preguntar al Rubén Sánchez, el secretari general de FACUA, sobre el tema, sobre com està la situació enguany, sobre què es preveu que passi aquest estiu i si hi ha alguna cosa que ha canviat respecte a la resta d'anys. Rubén Sánchez, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas.
Claro, hablamos de maletas de facturación, de las compañías aéreas. Cada año parece ser que hay un poco de polémica respecto a esto. Pero este año, ¿cuál es la situación?
Pues la situación es que hay una multa de la Secretaría General de Consumo, del Ministerio de Consumo, una multa de más de 150 millones de euros, que es consecuencia de denuncias que venimos planteando desde FACUA y consecuencia también de que el Ministerio asumiese capacidad sancionadora mediante un cambio legal que entró en vigor hace ya 2 años. Por tanto, una macrosanción histórica ante la que los consumidores deben tener ya más convicción de que esto es ilegal, de que cobrarnos por viajar con equipaje de mano es una práctica prohibida por la normativa española y que tenemos derecho a exigir que nos devuelvan el dinero, que es lo que estamos trabajando ahora en FACUA.
De hecho, hace unos días veíamos incluso un pasajero muy enfadado, ¿no?, que rompía su maleta en protesta, ¿no?, al hecho de tener que cobrar las maletas de equipaje de mano, ¿no?, y que no son para facturar en este caso. La gente supongo que ya está también harta, ¿no?, de tener que pagar por esto. ¿Qué se prevé que pase a partir de ahora? ¿Se va a solucionar?
Las aerolíneas ya han dicho que van a recurrir la multa y que si el ministro desestima el recurso acudirán a los tribunales, a la vía contencioso administrativa, a la Audiencia Nacional. Por tanto, esto va a tardar años para que se consolide como sanción firme. El sector va a seguir cometiendo las irregularidades y ante eso la respuesta de los consumidores debe ser, lógicamente, cada vez que viajen, reclamar la devolución del sobreprecio que tenga el billete por viajar con equipaje de mano y reclamar también lo que hayan pagado antes, lo que hayan pagado en los últimos años.
¿Esta problemática desde cuándo está?
Se produce desde el año 2018. ¿No? En Ryanair, a finales de ese año, pone en marcha esa práctica que hasta ahora ninguna compañía aplicaba. Todo el mundo podía bajar con equipaje de mano sin pagar sobreprecio. Ryanair la inicia y luego le siguen otras aerolíneas como Vueling, como Volotea, como EasyJet, que son las 4 denunciadas y las 4 sancionadas precisamente. ¿Qué es lo que tiene que hacer ahora un consumidor? Bueno, pues recabar la información sobre los billetes que haya comprado en los últimos tiempos, recabar, lógicamente, conservar las pruebas de los billetes que compré este verano y en adelante, y ir a los tribunales. Se puede ir a los tribunales sin coste, sin contratar abogado ni procurador, ya que no es obligatorio, según la normativa, para el tipo de demandas que nosotros estamos articulando. Estamos ya trabajando en una primera batería de demandas judiciales en distintos puntos de España contra varias compañías aéreas en representación de nuestros socios. Hemos creado una plataforma de afectados, y esto es importante, para que la gente pueda tener asesoramiento sobre cómo puede reclamar, cuáles son las vías que se pueden utilizar, cuáles son los derechos que les asisten, qué argumentario tendrían que plantear. La ventaja que tienen este tipo de demandas sin coste es que además la sentencia es irrecurrible. Es decir, si dentro de aproximadamente un año hay sentencia, la compañía aérea, si está condenada, tiene que pagar directamente. No puede eludir el pago con una, digamos, con una vía de recurso y llegar al final hasta el Supremo. No, no. En este caso es una resolución judicial firme por la que todo el que reclame, si los jueces van dándonos la razón, podría recuperar el dinero.
Claro, si nos ponemos en la piel de estos pasajeros que han tenido que pagar por sus maletas y que después pues tengan que ir a juicio en este caso o reclamar, al final el viaje se convierte para disfrutar, ¿no?, de relax, se convierte en una pesadilla, ¿no?, podemos decir. O sea, si después tienes que ir a reclamar, a denunciar y a protestar sobre ello, pues imagino que es un mal trago. ¿Más o menos cuánto se cobra por una maleta y por el equipaje de mano?
Bueno, nos podemos encontrar muchas variedades de precios, de tarifas concretas o de sobreprecios si compras una modalidad de billete plus frente a la básica, que no te da, según la compañía, el derecho a ir con equipaje de mano. Por tanto, nos estamos encontrando con muy distintas cantidades, son varias decenas de euros generalmente, pero si se trata de un viaje familiar, imagínate cuatro billetes en los que en todos hayas pagado el sobrecoste, pues puedes estar pagando más de 200 euros, que luego a la vuelta son otros 200 euros más, y un viaje familiar pues puede inflar el precio del equipaje de mano en 400 y pico euros. Sea cual sea la cantidad, siempre es gratuito reclamar en tribunales, siempre es una vía relativamente rápida, es una vía que no implica más coste que el esfuerzo de recopilar los datos de los billetes comprados, la documentación básica, por tanto, y preparar el escrito. Si te sobran los 50, 80, 200 o 500 euros que te han cobrado, si te sobran y se los quieres regalar a la aerolínea, pues evidentemente eres libre de hacerlo, pero si crees que por motivos económicos y por una cuestión también de dignidad como consumidor hay que batallar frente a este abuso, pues lo suyo es reclamar, y reclamar por la vía mejor, la óptima en este caso, que sería la de la actuación judicial, independientemente de que en Facua también estamos promoviendo denuncias ante las autoridades autonómicas de consumo para que igualmente abran nuevos expedientes sancionadores por las nuevas irregularidades que se cometan a partir de ahora.
Uh-huh. Más o menos, comentabas que desde el 2018 es cuando empezó esta práctica por parte de las aerolíneas. ¿El motivo cuál sería? ¿Existe alguno o no?
Bueno, es que no hay ninguna justificación legal para hacerlo. Tenemos una ley de navegación aérea de 1960 que dice que cualquier billete aéreo ya lleva implícito el derecho del pasajero a viajar con equipaje de mano en cabina.
Exacto.
¿Qué es lo que ocurre? Pues que a una determinada compañía, Ryanair, se le ocurre que cobra por el equipaje de mano un extra, igual que se le podría haber ocurrido que cobra 3 euros por entrar en el baño. Y es una práctica ante la que igualmente hubiéramos actuado denunciando, porque entendemos que debe ser un derecho básico del consumidor, igual que ir sentado, pues poder entrar en el baño del avión, ¿no? Por tanto, es algo que busca el mayor beneficio económico, es algo con lo que se incrementan aún más los precios de los billetes, que ya llevan subiendo muchísimo en los últimos años, y es algo ante lo que había que combatir. Nosotros lo hemos hecho durante 6 años, desde el 18 hasta el 24, hasta que hemos logrado por fin que una administración, el Ministerio de Consumo, abra ese macro expediente sancionador.
Pues Rubén Sánchez, secretario general de Facua, muchísimas gracias por contarnos la situación actual de las maletas, de la facturación y del equipaje de mano en las diferentes aerolíneas que tenemos. Seguiremos pendientes de cuáles son los resultados de estos casos personales, ¿no?, a los que se les ha cobrado este equipaje de mano, y veremos finalmente si hay solución. Esperemos que sí. Gracias.
A ti, un abrazo.
I d'aquí no res, continuem amb moltes més notícies i parlant també de menjar, amb restaurants i pastisseries que aquesta setmana són protagonistes.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Además, llévate el cargador de regalo en tu eléctrico o híbrido enchufable, visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Atreverte a todo, vivirlo, ir a por todo. En Occident nos aseguramos de que estés bien asegurado para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën. Descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de junio. Citroën. Consulta en citroen.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Va, que ja s'avança el matí, comença a entrar la gana i, com no, hem de parlar de menjar, perquè restaurants i pastisseries, com els que parlarem ara, són grans protagonistes i grans professionals. I ara parlem de menjar i de restaurants perquè amb el producte com a protagonista i amb sabors del nord d'Itàlia per compartir, el restaurant Bronzo neix amb una proposta inspirada en les històriques tavernes venecianes. Per anar amb amics o amb família i amb un ambient modern i acollidor, la seva especialitat diuen que són els platets. Avui tenim amb nosaltres el seu responsable, el Marc Villam, que ens parlarà precisament doncs, d'aquesta estrena, del restaurant Bronzo. Marc, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, suposo que ser el responsable d'un restaurant com aquest, no?, i començar un projecte de nou, doncs imposa, però alhora et motiva moltíssim, no?
Sí, nosaltres, quan vam començar amb aquesta aventura, doncs sempre apareixen pors i renuncies a coses, no?, a la feina i així, però sí que la il·lusió doncs, fa que els projectes tinguin endavant i la veritat que després de tots aquests anys estem molt contents.
Què té d'especial aquest restaurant? És de gastronomia italiana, oi?
Sí. Nosaltres el que intentem una mica és no només portar les receptes tradicionals de Venècia i el producte d'allà, sinó una mica una manera d'entendre la vida al voltant del menjar. Al final, a Venècia, la gent l'acostuma a conèixer molt pels canals, pels monuments, i poca gent ha voltat pels carrerons on hi ha tots aquests bars i on realment es veu la vida dels venecians, que pobres cada vegada tenen tant turisme que s'han d'anar concentrant més i bueno, i és una de les parts més xules perquè no les creiem de la ciutat.
Perquè en quin moment neix Bronzo? Com heu arribat fins aquí? En quin moment es va formant aquest projecte?
Doncs això va ser el 2014-2015 que això, no? Vam viatjar a Venècia, vam descobrir aquesta part més amagada i vam decidir, doncs, ostres, que havíem de portar-ho a Barcelona, a més, en un format original, no? No adaptar-nos massa a el que seria la ciutat, sinó que la gent, quan vingués aquí, realment sentís que fa un petit viatge a Venècia, no? Llavors, això, amb el restaurant, el primer que vam obrir l'Eixample, doncs vam intentar que s'hi assemblés molt, no?, en els bars que havíem visitat allà, que n'hem visitat una pila, i sobretot amb les receptes vam intentar doncs, fer-les el més puristes possible.
Ara comentaves aquest restaurant de l'Eixample, que també ara heu obert al Born, o sigui, teniu dos a Barcelona, un a l'Eixample i un altre al Born, oi?
Sí, al cap de 3 anys d'haver obert a l'Eixample, que va ser el 2017, doncs mira, ens vam atrevir a l'espai del Born, que al final doncs, ens agradava molt perquè està molt, molt a propet de l'antic mercat del Born, i els Bacari a Venècia, doncs és això, no? Són bars que estan molt a prop del mercat, de la llotja de peix del Rialto, i creiem que tenia molt sentit, no? Tenir un local que, a més, havia sigut una antiga bacallaneria que té doncs, molta història, i la veritat és que va ser doncs, molt, molt xulo poder-ho trobar i poder-ho fer, sí, sí.
Mm-hmm. Dieu que les elaboracions són senzilles. Quins plats feu? Què és el que podem provar si venim a Bronzo?
Bàsicament fem això, no? Gastronomia tradicional d'allà. La gastronomia de Venècia està molt influenciada per la llacuna, o sigui, per tota l'aigua que l'envolta, i treballem molt amb el peix. Plats així emblemàtics, la sardina en saor, que és una... Jo diria que és el plat, juntament amb el bacal amb mantecato, que també el tenim a la carta, que pots trobar a qualsevol barra de Venècia. I després, doncs, fem altres plats una mica més elaborats de pasta, no? Per exemple, fem un plat que també és molt senzill, però sí que té la seva gràcia, perquè fem nosaltres la pasta fresca, que és el vigor in salsa, i és una pasta fresca amb ceba confitada i anxoves només. Però en la simplicitat del plat rau una mica l'èxit, no? que és un plat que és molt, molt senzillet, amb molt bon producte, i difícil de trobar fora de l'Anècia. Això és una mica el que ens agrada.
Mm-hmm. I tot és en format platets, amb plats així més petits?
Sí, perquè lo xulo d'aquests bars, del nostre també, és que puguis venir doncs, amb els amics, amb la família, i no mengis només un plat de pasta que és enorme i ja no pots menjar més, sinó que al final puguis provar-ne diversos, doncs això, no? Del despuntini, que són aquests tens més petitons, els plats de pasta, que ho puguis posar al mig de la taula i tinguis una experiència doncs, més completa, no? Perquè proves més gastronomia diferent.
Uh-huh. Ara em comentaves, per anar amb amics, per anar amb família, majoritàriament els clients que venen són aquests, no?
Sí, va, tenim una mica de tot, perquè al final doncs, estem en dos barris que són molt diferents l'un amb l'altre de la ciutat, i sí que estem doncs, a l'Eixample. Al migdia igual tens més reunions de negoci i així, però en general són llocs per compartir amb la gent que estimes, no? Amb la família, amb els amics, amb la parella, provar, disfrutar i tenir una experiència, doncs això, no? Que no sigui només alimentar-te, sinó que provant aquests sabors d'alguna manera puguis viatjar a Venècia i sentir-te una mica transportat allà. Això depèn de què em sempre.
Exacte. On us agradaria arribar? Si ara miressis, per exemple, en un futur, on diries que vols arribar amb Bronzo?
Mira, la veritat és que no hi ha cap plan, eh? Vull dir, sempre anem fent una mica el que ens va dictar el cor. Jo crec que Bronzo i aquest estil d'enfocar la gastronomia italiana i de menjar que fan a Venècia pot funcionar a qualsevol lloc on hi hagi doncs, això, no? Gent inquieta que li agradi provar coses que no siguin les que trobes a tots els restaurants italians. I això passa a qualsevol ciutat, doncs això, no? Una mica cosmopolita, que hi hagi gent inquieta. Pot funcionar a molts llocs. La veritat és que no hem pensat els següents passos. Anem una mica...
Al dia.
Sí.
Doncs, Marc, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres. Ens encantarà provar aquest restaurant, així que t'agraïm que hagis parlat amb nosaltres i ens hagis explicat aquestes especialitats i ens haguem teletransportat per un moment a Venècia. Gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
El restaurant Disfrutar ja és el millor restaurant del món, segons el popular rànquing dels 50 millors restaurants del món. L'establiment, que no fa ni una dècada va aixecar la persiana en plena Eixample de Barcelona, ha seguit així els passos del Bullim, l'escola de formació dels seus 3 xefs, i ha portat la cuina catalana fins al màxim reconeixement mundial. Avui tenim el plaer de parlar amb un d'aquests xefs, el Mateu Casanyes, que està amb nosaltres per parlar-nos precisament doncs, d'aquest premi i d'aquest reconeixement enorme que han rebut aquests anteriors dies. Mateu, molt bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Enhorabona, abans de res, per la feina que feu i per aquest premi merescudíssim, està clar. Com va ser rebre aquest premi?
Bueno, pues al final, mira, l'any passat, el 2023, vam quedar en segona posició. Evidentment, doncs, hi havia probabilitats, moltes probabilitats, doncs, que anéssim a parar l'1, però n'hi havia doncs, que baixessin cap avall, no?, en el rànquing. I la veritat és que van aguantar i van saber aguantar la sorpresa fins que no va ser anunciat en l'escenari. I, per tant, va ser una forma molt, molt maca i molt màgica doncs, d'assabentar-se'n, no? Que és in situ, en el moment, sentats allà a la platea i res, moltíssima emoció.
Exacte. La gala va tenir lloc a Las Vegas. També suposo que l'entorn era com de somni, no? Que tot acompanyava i era com un espectacle enorme, no?
Bueno, a nivell d'espectacle segur, no? Perquè és una mica el que pots trobar en aquelles
terres. Per això, sí, sí.
Però bé, ni tan sols això ens va ennubular la ment i nosaltres estàvem molt concentrats i molt pendents doncs, que hi succeïa, no? Al final és un moment també molt, molt important doncs, perquè pots coincidir amb col·legues i companys de professió de molts indrets del món, no? Doncs que poques vegades es reuneixen en un mateix indret i en els mateixos dies, i doncs, aprofitar l'ocasió doncs, per poder parlar amb ells, conversar i entendre una miqueta què és el que passa també arreu del món.
Uh-huh. Ara comentaves els altres premis que havíeu tingut al llarg d'aquests anys, segones posicions, estrelles de Michelin, però realment us havíeu imaginat algun dia poder arribar fins aquí?
En absolut, no? Al final, quan tu comences un projecte, com hem començat nosaltres un projecte propi l'any 2012 amb Compartir Cadaqués, allà vam començar a fer una mica trobar el camí que nosaltres volíem dibuixar a la cuina. El 2014 vam obrir Disfrutar i en cap moment, absolutament en cap moment, pensàvem arribar on estem, no? Qui ens coneix bé ho sap, i a banda, doncs, el que hagi seguit una mica la trajectòria del propi restaurant, doncs haurà vist que no vam començar en cap moment ni tenir un menú de degustació. I de mica en mica vam anar evolucionant de forma ràpida i entenent doncs, que era el que més ens venia de gust com a proposta gastronòmica en aquell moment i en aquell indret. I bé, doncs, quan ja comences a participar de la llista o t'inclouen en aquesta llista, doncs és veritat doncs, que el somni sempre hi és, no? Però bé, fins que l'any passat no vam arribar o assolir la segona posició, doncs sí que el somni es va convertir en una probablement gairebé una realitat abastable, no? I en aquest sentit, doncs bé, doncs hem intentat treballar i ser molt rigorosos en la nostra manera de fer per aconseguir-ho i bé, doncs realment doncs, hi hem arribat i tots més feliços que ningú.
Clar, era com un repte, no? Quan ja teníeu la segona posició, ja teníeu claríssim que voldríeu arribar a la primera.
Bueno,
ja
és evident, no? Quan ho tens tan a prop, no? Doncs seria absurd no lluitar-ho, no?
Exacte.
I en aquest sentit, doncs amb les armes que tenim nosaltres, que són el treball, la constància, la recerca, la humilitat i la tranquil·litat, doncs hi hem arribat i creiem que és també un missatge molt, molt positiu per al conjunt, no?
Exacte. A qui dediqueu el premi?
Principalment a dues branques, no? Una són els equips, que és evident doncs, que són persones que no és que t'ajudin, sinó que formen part de poder mantenir això sent una realitat cada dia, i l'altra són les famílies, no? Que al final són els que han patit més durant tota aquesta trajectòria professional, no tan sols els últims 2 anys o 10 anys, sinó de sempre, doncs la duresa d'aquest ofici, no? Des del punt de vista de no poder compartir molts moments junts.
Uh-huh. I com és el dia següent de despertar-se i ser el millor restaurant del món? Com es viu això? En quin moment us desperteu al matí i dieu, vale, això és una realitat, ha passat, i ara què?
Bueno, nosaltres sempre amb això hem sigut molt curosos, no? I sempre ens hem unit a una màxima molt clara, que és que els reconeixements són una conseqüència de la feina feta, no?
Uh-huh.
I doncs això ens ha ajudat molt sempre a mantenir els peus a terra i a no il·luminar-nos, no enlluernar-nos en qualsevol tipus de reconeixement i menys d'aquesta magnitud. Llavors, des de la part professional i personal, evidentment, surts forçat i immensament feliç i orgullós doncs perquè la teva carrera doncs tingui aquest reconeixement, però som molt, 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 molt conscients doncs que tot segueix igual, és a dir, els equips necessiten atenció, els clients també, els propis restaurants com a centres logístics també la necessiten, i nosaltres som, som gent o persones que volem estar molt a peu del canó, i en aquest sentit doncs, això també ens ajuda molt a mantenir-nos connectats amb el dia a dia. No?
Mm-hmm, exacte, amb els peus a terra.
Correcte.
Els primers clients que van venir, per exemple, després de que guanyéssiu el premi, clar, com va ser el fet de arribar, no?, tenir la reserva, perquè clar, s'ha de reservar amb moltíssim temps d'antelació, i començar a dinar o a sopar o el que fos en el millor restaurant del món? L'ambient va canviar d'alguna manera? Els clients ho van viure, per exemple, també d'alguna manera més especial?
Mira, estant tan lluny, no vam poder coincidir amb els primers clients que van venir a menjar, no? Però sí que nosaltres vam arribar, això va succeir doncs la matinada hora espanyola de dijous, uh-huh. Nosaltres vam arribar a la nit del divendres, i el que sí que et puc dir és que els clients que quedaven al restaurant el divendres a la nit, com vam arribar nosaltres, doncs vam viure d'una manera molt, molt, molt emotiva i molt especial, no? Clar. Al final, doncs, per ells també, que arribéssim nosaltres, les abraçades amb l'equip, la rebuda al carrer i tot plegat, no? Doncs va ser una experiència inoblidable. Però és veritat, doncs, que per tots els clients que venen ara, doncs per part nostra també hi ha un plus de pressió afegida. Al final, no és el mateix anar a un restaurant que no és el primer del món o un altre que pot ostentar aquest títol. I tot i que no haguem de canviar, tot i que haguem de mantenir-nos igual, sí que és veritat que hi ha una pressió afegida doncs, de que res pot fallar i de que ens hem de mantenir a l'alçada, no?
Doncs sí. Doncs Mateu Casanyes, xef del restaurant Disfrutar, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per treure aquest temps del poc que teniu, no?, que esteu amb moltíssima feina, com bé comentaves. M'agrada moltíssim el que dius de tenir els peus a la terra, de seguir amb aquesta humilitat, no?, i de continuar treballant, que no se us hagi pujat al cap doncs, aquest premi, aquest reconeixement, que tot i així l'heu de disfrutar, està claríssim i és ben merescut, com el resultat de molta feina, de molt treball que hi ha al darrere, i res, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i esperem que us continueu allà a la primera posició. Gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
I ara expliquem que les pastisseries de Catalunya, el Signe, a Manresa i a Vina, a Centelles, i també la iniciativa Taula Dolça, han estat premiades a la Gran Gala de la Pastisseria 2024, que ha reunit més de 350 persones vinculades a l'ofici de pastisser a tota Catalunya. Es tracta de la festa anual del sector que celebren de forma conjunta els gremis de Barcelona i també de Girona, i que vol posar en valor l'ofici i reforçar la cohesió dels professionals de la pastisseria artesana. Durant la gala, com dèiem, s'han lliurat una dotzena de reconeixements especials per joves talents de la pastisseria i també per famílies pastisseres de llarga trajectòria. I precisament, com abans anomenàvem, el Signe, Manresa, ha estat una d'aquestes premiades, la família Pérez Blaya, de la pastisseria El Signe. Nosaltres tenim avui el David Pérez Blaya, que és d'aquesta família i d'aquesta pastisseria. David, molt bon dia.
Molt bones, què tal, com estem?
Clar, vosaltres, abans de res, enhorabona pel reconeixement, pel premi a aquesta pastisseria, a pastissers, i el reconeixement cap a vosaltres realment és especial, no?, perquè es tracta d'un reconeixement pel que fa al relleu generacional de la pastisseria, oi?
Sí, correcte, és així. No, la veritat és que estem molt contents per rebre aquest reconeixement tan emotiu, no? Al final, també, aquesta pastisseria va ser inaugurada pels meus avis, fa aquest any vam fer 60 anys, no? I llavors els meus avis, doncs, amb molta perseverança i tot, ens van ensenyar uns valors molt importants del que és la pastisseria, la feina ben feta i que s'ha de treballar dur per aconseguir els objectius, i això són els fonaments en els que ens basem. I llavors, doncs, bueno, llavors van seguir ma mare, amb la meva tieta, el meu pare, que encara hi són i donen molta guerra, i llavors ara també, doncs, ma germana, jo i, bueno, i la família, tota la meva cosina, el meu cunyat, no?, també ens ajuden i tots junts remant cap a una mateixa direcció, i on també tenim un equip tant amb aquests 60 anys que han passat i un equip actualment que també sense ells no seríem el que som avui en dia.
Mm-hmm. Al final, tota una família dedicada a una pastisseria. Aquesta vocació, podem dir, no?
Sí.
Us ve a tots per igual, us l'han inculcat des de petits, heu sigut vosaltres els qui, doncs, quan us heu fet grans, ho heu decidit. Com ha sigut tot això?
Bueno, una mica de tot, eh? Avui o no, això ho veus des de petit, no? Des de petit veus a casa que van treballant i sobretot en les diades, no? Quan ve Nadal, quan ve Pasqua, quan ve Sant Joan, no? Com ara que estem a punt d'anar-hi, tu veus que a casa hi ha molta feina i, evidentment, doncs, et demanen des de petit que puguis donar un cop de mà i, evidentment, ho fas, no? Perquè què faràs? En casa el sofà a casa mentre tota la família, no?, van de bòlit, no? Doncs, un cop de mà. Però amb total llibertat des de petits per estudiar i formar-nos amb el que vulguem. De fet, jo vaig fer ciències empresarials a la Universitat de Barcelona i un cop vaig acabar, doncs jo vaig fer els meus pinillos, no?, en el món financer i vaig treballar a diferents empreses i va ser aquell moment quan vaig dir, ostres, potser valores més dur de casa, no? Quan ja ho tens, no?, potser no ho valores tant, no? I llavors quan surts a fora dius, ostres, deixa'm provar lo de casa, no?, a veure què tal, i ho proves i entres de cap, perquè clar, fins ara què feies? Doncs ajudaves els caps de setmana, ajudaves els festius, però què fas? Doncs ajudar, no?, rascallar unes, netejar, no?, ficar fruita per decoració, però no t'hi fiques ben bé, no? I llavors ja quan hi entres de cap, doncs decideixes formar-te, no? El meu pare em va comentar, David, si vols entrar al negoci t'has de formar, perquè si no només aprendràs fins on jo sé, no? I llavors, doncs, em vaig formar a l'Escola de Pastisseria de la Granja de Barcelona, una de les millors a nivells estatals, i això em va donar molt coneixement i moltes ganes. O també més germana, no? Més germana també ens ajuda, però ella és mestra d'aprovació, no? I, per tant, vull dir, no, a casa no se'ns ha inculcat, no. És una cosa que tu veus, que evidentment tens vocació, que t'agrada, no? Evidentment, si no, és una feina com moltes altres vocacionals, que si no t'agrada ficar-t'hi és molt dur, però com moltes altres, eh?
Mm-hmm. I sobretot, digue'm.
No, i això, i al final, doncs, a casa hem tingut llibertat absoluta, però sí que és veritat que tu ho veus, no?
Clar.
Veus com treballen, veus com van, no? I, evidentment, també ja això ja és... Nosaltres som molt familiars, som molt... De ficar l'ombro quan fa falta, no?
Uh-huh.
I al final, doncs, això també és d'ajudar, no? No m'imagino estar al sofà a casa, no? Per Nadal, sabent que s'està lliurant una batalla, no?, a la pastisseria.
Clar. I sobretot el comentari del teu pare, no?, el fet de dir-te, vale, a casa t'hem ensenyat tot això, però també t'has de formar perquè, si no, no aprendràs més que jo, no? O sigui, al final... Aquest ensenyament per part de teva família de voler que siguis millor que ells, no? I que tiris endavant doncs, aquesta pastisseria. Suposo que, clar, al llarg dels anys han hagut canvis, han passat coses, no? Pandèmies, crisis i mil històries, però tot i així us heu mantingut, continueu allà treballant com sempre, però us heu hagut d'adaptar, no?, també.
Tal qual, no, és que tot això que dius és completament 100% verídic. Vull dir-te, evidentment els temps canvien, no? Tot canvia, no? Anem a una pastisseria més healthy, no? Amb menys sucres, menys grasses i tot, no? És una cosa que anem treballant dia a dia, també el tema d'al·lèrgies, intoleràncies, no? Gent, doncs, amb altres necessitats, no? Com és gent vegana, gent vegetariana, no? Vull dir, la pastisseria està fent un canvi brutal, però com tot en la vida, eh?
Uh-huh.
Tots els sectors, tots canvien i s'han d'adaptar i modernitzar, no? I, a part, com el que dius, evidentment s'ha d'aprendre a competir les adversitats que ens venen, no? Com és una pandèmia, com són crisis econòmiques, com són molts altres... quan puja el preu de la llum, no? Quan puja la matèria prima, com ara la xocolata, no? Que ha degut aquest canvi climàtic i a les males collites, no?, està pujant una barbaritat al preu de la xocolata. I, bueno, al final, doncs, són coses que t'hi trobes, no?, i has d'afrontar-les, però la veritat és que estem molt contents pel client que tenim, un client molt fidel, un client que aposta per nosaltres, també el nostre equip i la família. I, al final, això també és una manera de pensar, una manera de ser, com m'han inculcat també des de petit, no?, que és davant de l'adversitat, doncs mirar el problema, no?, i atacar-lo, no?, i anar a por ello, no?
Exacte.
Quan va haver la pandèmia, no?, quan va haver la pandèmia, sí que al principi van ser uns mesos de molta incertesa, no?,
però nosaltres sí que vam obrir la porta, m'entens? Estàvem catalogats com a necessaris, no? O sigui,
sí,
i no,
sí, sí.
No podíem tancar, si no, no teníem cap tipus d'ajuda ni res. I, bueno, doncs aquí estàvem obrint la persiana, no venia ningú a comprar. Però seguíem remant i al final vam obrir una pàgina online, no?, amb el meu cunyat i tota la família, però sobretot el meu cunyat aquí s'hi va involucrar molt, i jo vaig ajudar amb tot el que vaig poder, i vam obrir una pàgina web, i al final aquella Setmana Santa, que si em recordes la pandèmia va caure justament en Pasqua,
uh-huh,
ho vam petar. No, ho vam petar. Al final teníem 5 o 6 taxistes treballant amb nosaltres, a part de 2 repartidors, no?, i al final és davant de l'adversitat intentar veure com la pots afrontar i endavant.
I adaptar-se, i tant. Ara parlaves de la xocolata, no?, d'aquest increment dels sí, preus, però heu modernitzat, no?, la tercera generació, heu modernitzat l'oferta, i, per exemple, la xocolata és un dels protagonistes, no?, de la pastisseria. Què són aquestes especialitats que heu anat fent, que podem trobar en el repertori i que, a més, són novetats?
Sí. A veure, amb la xocolata, per exemple, s'ha treballat a l'ametlla de la llum. No? L'ametlla de la llum és un dolç típic de Manresa, no?, que ja fa anys era un terró ensucrat, era sucre, no?, era una ametlla embolcada amb sucre, i fa uns anys la FUC, que és la Universitat de Manresa, juntament amb Fundació Lícia i els pastissers de Manresa i l'Ajuntament, ens van proposar de renovar aquest dolç típic, i ara és una ametlla torrada al forn i envoltada amb un praliné, com una llanduja, no prenem xocolata, i embolcallada tota amb xocolata negra. Clar, ha fet un canvi de 360 graus, no?
I tant.
Passem d'una ametlla ensucrada, no?, embolcallada amb sucre, com un confit, no?, i passem a una ametlla amb xocolata. Clar, això ja és brutal. Llavors, també, una de les nostres especialitats són els encenets de Sant Josep, no?, que fem tot l'any, excepte el juliol i l'agost, que fa molta calor, aquí a Manresa, sobretot, però és aquesta massa de cigarret, que és una pasta de pen, no?, aquesta galeta, banyada de xocolata, no?, i fem dels tres sabors, xocolata blanca, xocolata i xocolata negra. I a partir d'aquí també treballem molt els bombons, treballem macarons, tot això amb xocolata, fem semifreds amb xocolata, els satges, bueno, la veritat és que la xocolata està molt present a la nostra pastisseria.
I us agrada també, per tal i com ho expliques, menjar-ho, no?
M'encanta. La veritat és que sí. La gent em diu, no et canses? I dic, que va, és impossible. No... També perquè suposo que també toquem moltes referències diferents. També la pastisseria catalana, si t'hi fixes, està molt arraigada a la taula, val? O sigui, a totes les tradicions, o sigui, és històric això. O sigui,
sí. Vull dir,
tu pots aprendre la història catalana també a la taula, saps? I tu, si t'hi fixes, totes les diades catalanes tenim un postre, un pastís, un dolç típic, panellets quan ets panellets, el Tortell de Reis, els torrons, a la Mona, no?, Sant Joan, Sant Josep...
Sempre hi ha menjar, sí, i tant.
Sempre hi ha menjar, sempre estem a la taula, no? I clar, doncs com també tenim tant ventall, jo no puc cansar, no? Ara, per exemple, com que de Sant Joan, no? Però és que venim de les Mones de Pasqua i quan tornem al setembre ja comencem amb panellets, no?, a l'octubre,
sí,
i llavors anem al Nadal, no? O sigui, i a part de la bolleria i tot, doncs que al final, doncs, tot això, a mi personal, bueno, a tota la família ens agrada molt.
Sí, sí, sí. Jo sempre dic, de fet, que no podria treballar a una pastisseria perquè m'ho voldria menjar tot, voldria provar-ho tot, o sigui, seria...
Doncs un dia vens aquí a veure'm i et dono de provar cosetes.
Perfecte, eh? Esteu a Manresa, però a Barcelona també, o què?
No, estem a Manresa.
A Manresa, bueno.
A Manresa tenim dos punts de venda, un al carrer Barcelona i l'altre al carrer Urgell, que és el casc antic, que va ser, de fet, la primera que es va obrir.
Bueno, doncs un dia ens tocarà fer una excursioneta i venir, sí, fins allà a provar-ho, jo encantadíssima, vaja. O sigui,
que serà... I nosaltres un plaer que vingueu, o sigui, al final també, Manresa de Barcelona està bastant a prop,
sí,
així que jo vaig molt a Barcelona, de fet, o sigui que aquí estem i al final també, doncs, bueno, doncs, veieu una pastisseria, doncs...
Clar, conèixer l'ofici des de dins. I tant.
Exacte, tal qual.
Doncs, David, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, dona una abraçada a tota la família, de part meva, i que continueu... Continueu a tope, no?, amb aquesta pastisseria del Signe. El nom d'on ve?
Uau, doncs això va ser el meu avi. El meu avi sí que tenia... O sigui, jo puc tenir vocació de pastisser, ¿vale? Perquè, bueno, he tingut moltes influències familiars i ho he vist des de petit, no? El meu avi no. El meu avi venia d'una família on treballaven les ràdios i els sons i tot això, no?, audiovisuals. I ell li va encantar la pastisseria. I ell veia molt una pastisseria a Barcelona que es deia El Cisne, val? Ah, i per ell era com la seva cúspide, no? Uh-huh. Llavors el Fisner aquest va tancar, i al cap d'uns anys va obrir un negoci, va dir, jo si algun dia obro una pastisseria, es dirà el Cigne. I mira, i aquí es va fer realitat el seu somni, amb molta lluita.
D'aquí la història. Doncs res, ara m'havia vingut al cap i dic, ai, per què es diu el Cigne?
Sí, i tant.
Doncs mira, ve de família també el nom, en aquest cas per part del teu avi, i continua la història, així que... David, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per haver-nos explicat totes aquestes coses que de normal no sabem, així que sí. T'ho agraïm i estarem a punt també de venir aquí a veure-us. Gràcies.
Sí, tant que sí. Moltes gràcies a vosaltres. Us agraeixo doncs aquest temps que m'heu dedicat i a endolcir la vida i a donar-li gas.
I tant. Gràcies.
Molt bé. Moltes gràcies.
I d'aquí una estona descobrim què tenen preparat els amics de la Rambla per tothom qui vagi a visitar-los.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Tener una buena relación con nuestros vecinos, la verdad es que es agradable y por regla general, afortunadamente, es lo que suele pasar. Pero las relaciones vecinales también tienen su aquel. ¿Cuáles son los principales motivos de conflicto entre esos vecinos?
Pues te los puedes imaginar. Uno de ellos es el ruido.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
¿Listo para decir sí quiero? Yes. Entonces ve directo a tu concesionario Opel y Yes al nuevo Opel Corsa Yes edición limitada. Con su diseño deportivo y una pintura exclusiva, atraerás todas las miradas. Disponible en gasolina, híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chirú!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Pòsters de la Rambla. Sí, aquest és un regal que tenen preparats els amics de la Rambla per tothom qui vagi. I ara parlem que amics de la Rambla han presentat la col·lecció Pòsters de la Rambla, un nou projecte que forma part de la iniciativa La Rambla Inventa, amb l'objectiu de ser l'altaveu de les veus caritatives del barri i de la ciutat. Es tracta de poder transformar i renovar l'oferta comercial de la Rambla i la seva zona d'influència mitjançant el disseny d'un objecte de record de la Rambla, creat localment i dirigit també a tothom, tant pel local com pel visitant. En parlem perquè ens ho expliqui amb el gerent d'Amics de la Rambla, el Xavier Massip. Xavier, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, pòsters de la Rambla. Això com és, com sorgeix, en quin moment us ve al cap començar aquesta iniciativa, aquest projecte?
Sí, nosaltres el que volem amb aquesta iniciativa és generar un canvi amb el model d'objecte de record que es ven a la Rambla i, per tant, a la ciutat. Actualment, l'objecte de record que es ven a la Rambla i a la ciutat moltes vegades és un objecte clònic que es pot trobar a qualsevol altra part del món canviant el nom de la ciutat. El que nosaltres proposem és un objecte de record creat per gent de la ciutat, pensant en el que és realment la ciutat, en l'esperit de la ciutat, i si pot ser també fabricat a la ciutat. Per tant, un objecte molt local i que ens representa molt bé tant a la Rambla com a Barcelona. I això és el que fem amb aquest primer objecte, que és un pòster, una col·lecció de pòsters, de moment presentem 3, però el que volem és que anar creant objectes diferents i que artistes i també artesans locals pues, pensin nous objectes de record que ens representin molt més que els que s'estan venent actualment.
Uh-huh. En aquests pòsters, què és el que podrem veure? Què serà? En representacions de la Rambla? Alguns trets característics concrets?
Sí, nosaltres vam fer aquest primer encàrrec de tres pòsters a Rescate Estudio, que són un estudi de disseny d'aquí de Barcelona, i el Javier i la Maria han estat treballant amb aquest projecte, pensant en la Rambla, i el que vam fer primer és un pòster que serveix de mapa guia, que és un pòster de la Rambla. És un pòster que ens mostra tot el carrer amb les diferents noms que té la Rambla. Llavors, és un pòster molt ple de petites icones, tots els carrers que la travessen, i al final que representa molt bé tota la Rambla. Després han agafat dos més, que un agafa la Rambla de les Flors i captura l'esperit de la Rambla de les Flors, i un altre que captura l'esperit del que és la Rambla de Canaletes. Llavors, una mica el que agafen aquestes pòsters és aquest esperit que volem transmetre del que és la Rambla, la seva essència.
Uh-huh. I dius també que hi ha altres objectes. Quins serien els altres, per exemple?
Bé, ara estem començant a treballar. Per tant, estem treballant amb artistes i amb dissenyadors, i pot ser doncs, des d'una bossa, pot ser qualsevol altre objecte que actualment es ven com a objecte de record, però ha pensat molt més des del teixit creatiu de la ciutat. Uh-huh. Vull dir que al final molts dels objectes que es venen segurament els pots comprar a Milà canviant el nom de la ciutat. Nosaltres el que volem és que sigui un objecte que estigui pensat aquí i que ens representi molt més que aquests que et dic que són clònics. I per tant, no sabem exactament què serà el següent que traurem. Però el que volem és que les botigues de records de la ciutat a poc a poc incorporin aquests objectes creats a la ciutat, encara que els beneficis o el marge de beneficis sigui més petit, però sí que són objectes que al final un barceloní pot portar un amic de fora molt orgullós de l'objecte que li porta, perquè és un objecte maco, fet a casa i que representa molt bé la ciutat. I pues, això és el que busquem.
Uh-huh. I tot això amb l'objectiu també de mostrar aquesta part de Barcelona, no? De donar doncs, aquesta creativitat a la ciutat, i dius que va dirigit a tothom, no? Tant a la gent d'aquí del barri com també als visitants. Creieu que pot ser això també, pot tenir una tirada turística també, pot atraure encara a més visitants?
No és el que busquem, no és que busquem atraure més visitants, sinó que la gent que ens visita i la gent d'aquí també entengui molt millor la Rambla. Uh-huh. I per tant el que busquem és això, que el record que s'emporta representi molt millor l'esperit del que creiem que és de veritat la ciutat, i per tant això és el que volem. És un objecte que no busquem que vingui més gent, sinó que la gent entengui millor el que està veient.
Exacte, que ho coneguin millor.
Exacte.
Doncs Xavier Massip, gerent d'Amics de la Rambla, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per presentar-nos aquest nou projecte que tirareu endavant. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Aquests dies ens fèiem ressò de la major importància que a partir d'ara es començarà a donar tant per part de les famílies com per part de pediatres a les pantalles i a l'ús que els infants i joves fan d'aquestes. Una dada que precisament està relacionada és que els menors espanyols passen més d'una hora i mitja diària a TikTok, i alguns ja ho assenyalen fins i tot com el seu cercador preferit per davant de Google. Per tant, estem parlant de que molts menors ja utilitzen aquesta xarxa social com a cercador d'informació per davant d'altres, no? D'altres potser més o menys fiables, o d'altres que la gent adulta utilitza més. El TikTok per davant de Google, aquesta seria el tema, no? que crida l'atenció. En parlem sobre el tema precisament amb la Emily Laurenson, de comunicació i mànager de Custodio. Emily, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Estamos hablando de pantallas, del uso que los jóvenes y adolescentes o niños hacen sobre el tema, y sobre todo llama la atención, ¿no? Estas noticias que estamos recibiendo de que pasan más de una hora diaria en TikTok y que ya consideran esta red social como una aplicación en la que informarse, ¿no?
Sí, absolutamente, así es. Porque TikTok hoy en día no es solo una red social, sino es mucho más, porque tú puedes llegar a encontrar mucha información también, sino hay otras cosas en TikTok, por ejemplo, puedes hacer la compra, hay TikTok Shopping, etcétera. Entonces es un poco una red social que ya hace más que solo entretenimiento, ¿no?
Es la red social más utilizada entre estas franjas de edad, ¿no?
Sí, exactamente. Que, bueno, según qué edad, por ejemplo, los más chiquititos quizás no lo usan tanto, pero entre niños de 7 a 18, pues sí es la red social más utilizada. Uh-huh. Y de lejos.
Sí, de hecho, hay siempre polémicas alrededor de TikTok. Y en marzo se lanzó una nueva aplicación en España y en Francia también, que se llamaba TikTok Lite, ¿no? Pero que la Unión Europea prohibió su uso porque los usuarios ganaban recompensas a través de ella. En este caso sería esto pues un ejemplo, ¿no? De como que los niños y adolescentes se verían un poco, podemos decir, estarían demasiado sumergidos dentro de la aplicación, ¿no? Y tendrían quizás adicciones a raíz de ella. ¿Podemos decirlo así o...?
Bueno, dado que en este caso el TikTok Live les daban una recompensa lo más que lo vieron, entonces, claro, ya TikTok en sí, normalmente, la versión normal, hablamos, esto ya es un algoritmo que está diseñado para crear adicción, porque este algoritmo conoce lo que a ti te gusta, conoce lo que a ti te hace seguir mirando, en donde ya te crea una cierta adicción. Ya al dar una recompensa monetaria para seguir viendo, pues esto sí, está claro que generaría quizás problemas, sobre todo en los niños que no tienen el cerebro tan desarrollado como adulto, ¿no?
Claro. Claro, y hablando precisamente de esta fuente de información, ¿no? Más por delante que no como entretenimiento, también podría afectar a estos niños, ¿no? Porque al final en TikTok todos tenemos acceso, todos podemos subir noticias, información, puede ser falsa o puede ser real, y también pues hay estos peligros, ¿no? Imagino.
Sí. Porque vivimos ahora en una época de información que no es solo que la información viene de una fuente fiable, sino también de las opiniones de la persona.
Claro.
Las opiniones de las personas también cogen como una importancia que quizás en el pasado no tenían tanto. Pero ahora en redes sociales cualquier persona puede opinar y entonces cualquier persona también puede pensar que es válido, ¿no?
Uh-huh.
Y esto, por bueno, es que nos permite compartir opiniones y ver otros puntos de vista, esto también es importante, pero también puede ser un peligro en que lo que vemos, pues pensamos que es lo normal o pensamos que es real, sobre todo porque vivimos un poco en nuestra burbuja, nuestro algoritmo nos conoce, entonces nos sirve contenido que piensa que es adecuado para nosotros solo.
Exacto, hablabas del algoritmo. Y del hecho de mostrarnos realmente lo que saben que nos va a gustar, lo que saben que nos interesa, referente a nuestras opiniones, a nuestros gustos. O sea, hablamos de una información, ¿no? Podemos decir que nos va al dedillo, ¿no? Como se dice, o sea, personalizada y que no nos deja tampoco ver mucho más allá. ¿A qué se debe este cambio de que TikTok incluso vaya por delante de Google en lo que es un buscador de información?
Bueno, al final el contenido en vídeo es mucho más fácil de entender, ¿no? Cuando tú explicas, cuando tú escuchas a alguien o ves a alguien explicando, pues es más digestible que estar leyendo un blog o lo que sea. Entonces esto ya pasó un poco con YouTube, ¿no? Que quizás la gente de millennial o un poco por arriba, las generaciones como 30 plus, lo hubieran hecho por YouTube, una búsqueda. Pues ahora la gente no mira en TikTok porque es fácil. Tú encuentras muchos vídeos que son muy aptos a la búsqueda que tú estás haciendo y tienes un vídeo personalizado a ti y también, entonces está mucho más corto el vídeo, ¿no? Entonces tienes la información en 30 segundos.
Uh-huh. Esta inmediatez, ¿no?, de la que tanto se habla hoy en día, que lo queremos todo ya y no podemos esperarnos, pues supongo que esta rapidez, ¿no?, y esta precisión serían uno de los motivos, ¿no?, que estaría favoreciendo en este caso a TikTok. Claro, hablábamos de esta rapidez, de esta personalización, ¿no? Pero el hecho de que detrás de cada vídeo, detrás de cada información, haya una persona, puede ser que también lo acerque mucho más al receptor en este caso, crea mucha más confianza, tanto para bien como para mal.
Sí, también, porque al final creemos mucho a la gente normal, ¿no? Decimos, es como en vez de fiar a una persona que con quien no tenemos ninguna relación porque está en el gobierno o está en una posición de poder, decimos, creemos mucho más a lo que podría ser nuestro vecino, lo que podría ser nuestro amigo, porque lo vemos como una persona normal, corriente, como yo.
Uh-huh.
Entonces, bueno, es lo que he dicho, que por bien y por mal...
Sí.
Que esto nos hace acercar entre nosotros, que está bien que compartimos opiniones, pero también puede ser un peligro, sí.
Exacto. El mundo digital está claro que sigue creciendo, que continuará también creciendo aún más, y la variedad de formas también van a crecer, la variedad de aplicaciones, de informaciones y todo a nuestro alrededor. Así que esto es una realidad, no nos queda más remedio que adaptarnos, pero siendo conscientes, ¿no?, y viendo realmente lo que es bueno y lo que no. Muchísimas gracias, Emily, por hablar con nosotros y por contarnos esta realidad de los niños y jóvenes de hoy en día, ¿no?, que se informan a través de TikTok. Gracias.
Un placer. Adiós.
I ara volem parlar de la crisi que hi ha entorn les comadrones, perquè el Col·legi d'Infermeres de Tarragona, Codita, està denunciant que el 80% de les que ocupen aquest lloc de feina treballa a dos o tres llocs a la vegada per cobrir les necessitats de la població. Una problemàtica de la que volem parlar amb una llevadora i també membre de la Junta de Codita, la Gemma Martínez. Gemma, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, és un problema normalment silenciat, no es parla molt de les comadrones, però en aquest cas teniu una situació complicada, no?
Sí, les llevadores, doncs, tenim una situació complicada perquè hi ha molta mancança de llevadores, perquè hi ha hagut una falta de previsió tant del govern espanyol com el govern català, i ara estem en una situació crítica de mancança. Com tu bé dius, Codita ha fet una enquesta i les seves col·legiades, el Col·legi d'Infermeres i Infermers de Tarragona, un 80% treballen en dos o tres feines alhora, cosa que fa que el sistema de salut, d'atenció a la salut sexual i reproductiva, s'aguanti gràcies a aquesta professionalitat i ganes de donar servei a la salut de les persones.
Clar, des del col·legi exigiu que es tripliqui el nombre de comarques al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre, perquè quantes comadrones es necessitarien? Si cal triplicar-les, vol dir que falten moltíssimes.
Sí, és així, manquen moltíssimes. Mira, això ens basem... ens han comunicat que el Departament de Salut ara estan començant a treballar amb les ràtios, no? Quantes llevadores necessiten les persones, perquè les ràtios, el número de llevadores per persona està obsolet i no és real a nivell de Catalunya, ¿vale? Però fins que això arribi, Nosaltres ens basem en les necessitats dels països de l'OCDE i nosaltres estem a la meitat de llevadores que ells, una mica menys de la meitat, però comptant que ells compten només per naixements i per cada 1.000 naixements, però hem de tenir en compte que la llevadora t'acompanya durant tota la salut sexual i reproductiva, des de que neix fins que t'hi mores. O sigui que nosaltres calculem aquest doble una mica més i el ràtio que ens manca per l'acompanyament a la salut sexual i reproductiva. O sigui que si som 106 llevadores col·legiades a la província de Tarragona, necessitaríem 250 o 300.
Mm-hmm, Déu-n'hi-do. Clar, aquest col·lapse suposa moltíssimes coses, no? El col·lapse aquest, vull dir, entorn a les llevadores, no?, que falten tantes, i aquest col·lapse, doncs, a la mala gestió, en aquest cas. Suposo que això provoca que hi hagi dèficit, no?, a les cures, per exemple, a aquestes dones i a les seves famílies, no?, que el servei en si, doncs, també baixi la qualitat i la quantitat, no?, d'assistència, potser, que necessita una dona, en aquest cas.
Bueno, sabem que hi ha llocs aquí a la província de Tarragona que l'accessibilitat a vegades és difícil perquè inclús hi ha llista de més de 6 mesos d'espera per fer una citologia o una visita de llevadora ginecològica o preventiva. Això fa que, bueno, les llevadores intentem mantenir la qualitat de la salut perquè sabem que estem treballant amb les persones, però els temps que tenim per fer totes aquestes cures són, encara que estan estipulats, però a vegades són una mica justos o s'han deixat de fer serveis com a grups de postpart o que no hi hagi presència al 100% de llevadores a les plantes de maternitat. També, per exemple, s'han deixat de fer grups de sol del dia, que és l'educació del sol del dia al postpart o quan hi ha una incontinència d'orina. S'han deixat de fer diferents accions o competències que fan les llevadores a nivell de salut sexual i reproductiva. Sí, és un greuge molt important per l'educació i la prevenció per la salut de les persones.
Ja. I en què més està afectant, a part de, doncs, amb aquesta salut de les persones, en què més afecta aquesta manca de llevadores?
Doncs, bueno, per exemple, a l'intrusisme professional. L'intrusisme és una cosa molt greu perquè estan incidint persones que no tenen una bona formació en salut, a una formació de salut en reglada. Pensa que una llevadora està entre 6-7 anys per formar-se per arribar a ser llevadora. És una carrera universitària amb especialitat. I hi ha gent que descobreix la maternitat per diferents vies i es posen a informar a les dones sobre salut i a les parelles a través de la red o donant els seus serveis sense que siguin serveis qualificats amb el greuge que pot implicar per la salut de tothom, no?
Mm-hmm. Clar, tu, per exemple, Gemma, ets llevadora, a part de la part aquesta més institucional, doncs ho vius en primera persona i t'hi trobes en aquesta situació. Com ho portes?
Doncs la veritat és que podríem dir amb molta preocupació perquè veig que cada vegada la figura com a llevadora està minvant, ens manquen llevadores per cobrir aquestes necessitats. Llavors, en el teu dia a dia fa que tinguis més càrrega de treball, inclús que la teva empresa et demani que facis hores de més per cobrir aquestes càrregues de treball, per cobrir les necessitats de salut, no?
Uh-huh.
I amb la preocupació de veure que encara les administracions han de posar les piles i, evidentment, fent un esforç perquè jo sé que hi ha una persona que té un problema de salut, encara amb les meves hores fora de feina o a la meva hora d'esmorzar, no?, intento atendre a les persones que no he pogut dintre de l'horari assistencial establert.
Clar, una de les coses també que preocupen, suposo que és l'allau de jubilacions que hi ha. No hi ha relleu generacional i això fa que davant la quantitat de llevadores que es jubilin en els propers anys no hi haurà de noves.
Exacte. Mira, nosaltres fa 2 anys al Col·legi d'Infermeres i Infermers de Tarragona vam fer un estudi i vam veure que en 4 anys, o sigui, d'això ja fa 2 anys, es jubilaven un 40% de llevadores, no havent relleu per elles. O sigui que aquí a Tarragona formem llevadores, hi ha unitats docents, tant a Tarragona com a les Terres de l'Ebre, i que es formen cada any... surten com a 6 llevadores, però entre el, sobre el 60% marxen a altres comunitats perquè la formació és a nivell de tot l'estat. Llavors això fa que com aquesta gent que ve a formar-se, aquestes professionals, vulguin marxar als seus llocs d'origen. Uh-huh. I això fa que no hi hagi continuïtats als equips de treball i mancança de llevadores perquè no podem cobrir. Perquè aquí a Catalunya tenim una gran sort, que l'atenció a la salut sexual reproductiva portada per llevadores, que som la porta d'entrada d'aquests problemes o l'educació sanitària que fem, és a través de la llevadora, no? Les nostres competències estan quasi totalment desenvolupades.
Mm-hmm. També les places que hi ha entorn a les llevadores, l'escassetat de places que hi ha, per exemple, a EIR, no? D'infermera interna resident, són escasses en aquest cas. No és que hi hagi tampoc molta facilitat, no? O molta possibilitat de poder accedir-hi, no?
Aquestes places són escasses, no? Per l'audiència, perquè sàpiga, nosaltres fem infermeres i després ens presentem a un examen a nivell estatal per poder accedir. Es presenten milers d'infermeres per fer la llevadora interna resident, però les places que convoquen són molt insuficients per tot l'estat espanyol. Clar. Haurien de doblar les places, i aquestes places no estan doblades, però per interès, per les companyes infermeres generalistes que volen fer la nostra especialitat, hi ha moltíssim, perquè són les primeres places que s'esgoten. Hi ha molta gent que vol ser llevadora.
Mm-hmm. Clar, tu en quin moment vas decidir que volies dedicar-te a això? Era, ho sabies des d'un principi? Era, per exemple, un somni que tenies des de petita o vas ser ja de més gran quan vas decidir entrar a això?
Jo tenia molt clar que volia dedicar-me a alguna cosa per les persones, treballar directament amb les persones. I uh-huh. vaig decidir fer infermeria. I quan portava 2 anys treballant, em va cridar l'atenció especialitzar-se en llevadora. En aquella època, quan jo ho vaig decidir, aquí a Espanya, no, les universitats, l'especialitat estava tancada i no es podia estudiar, però em va agradar molt la professió, la vaig conèixer i vaig tindre que anar a l'estranger. De fet, jo vaig treure la meva titulació, que està convalidada aquí a Espanya, a Brussel·les. Vaig estar a Brussel·les per ser llevadora.
D'acord.
I de fet, estic molt satisfeta d'aquesta professió, m'omple moltíssim.
Clar, això t'anava a preguntar, no? Si realment creus que has escollit bé, si el teu dia a dia, per exemple, et dona satisfacció, si t'agrada, i si et compensa la teva feina.
Evidentment, el meu dia a dia em compensa el treballar amb les persones i amb el treballar amb la salut de les persones. Mira, te poso un exemple. Quan acompanyes en tot el seu procés de maternitat i paternitat uns futurs pares, no?, i els acompanyes perquè visquin aquesta experiència com a única i puguin viure-la amb salut, a mi em satisfà moltíssim. O com m'arriba una senyora de 80 anys amb incontinència d'orina i li fas una valoració i amb uns exercicis i unes explicacions que els hi fas, aquesta senyora t'està dient que està guanyant en qualitat de vida i que ha deixat de perdre orina, o que el seu prolapse col·local i un pesari ha deixat de no deixar-li fer les seves activitats de vida diària, doncs a mi em satisfà moltíssim. L'única cosa és el que no satisfà és la manca de reconeixement tant econòmic com a nivell de feina que hi ha per part de les administracions. Però a nivell de feina com a llevadora, encantadíssima, i jo crec que continuaré treballant de llevadora sempre. És una de les propietats que tenim les llevadores, no?, que ens arraiguem molt la nostra feina.
Mm-hmm, exacte. Surt la vostra part més personal. Quants anys fa que t'hi dediques?
30 anys.
30 anys.
30, sí.
Mm-hmm. Enhorabona per haver-lo fet aquest any concretament. Clar, explicaves doncs aquesta part més complicada, no? La part més bonica també de la professió. Et donem les gràcies perquè hagis parlat amb nosaltres sobre la teva carrera, el problema, no? D'aquesta manca de llevadores aquí a Tarragona, però arreu de Catalunya i arreu d'Espanya, doncs és una realitat. Així que moltíssimes gràcies, Gemma, per explicar-nos-ho i per donar aquesta visibilitat i aquest reconeixement, no? Que dius que falta també en aquest sector. Gràcies.
Em deixes afegir una coseta
per
acabar?
I tant.
Doncs mira, m'agradaria dir-li a les persones que ens estan escoltant que si tenen algun problema de salut sexual i reproductiva des de que necessiten, no necessiten que sigui un problema, però una necessitat, per un mètode anticonceptiu, que tenen dolor a les relacions sexuals, que se'ls escapa l'orina, que tenen un prolapse, que un jove necessita assessorament, busqui una llevadora la més propera perquè els hi assessorarà molt bé. Gràcies per l'oportunitat de parlar amb vosaltres.
Gràcies, Gemma, gràcies.
Adéu.
I fins aquí l'actualitat de la setmana. Ara tot seguit us deixem amb Agropopular i us desitgem que acabeu de passar un molt bon dissabte.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.